Què tal? Bona tarda, benvinguts a Ràdio Montblanc. Són les 8 del vespre i us saludem en directe, jo des de casa meva, i de seguida el que farem és seguir el ple de l'Ajuntament de Montblanc d'aquest mes d'abril, que se celebra per primera vegada de forma telemàtica. Un plenari en què els regidors i regidores del consistori estan a casa seva, alguns al consistori però separats, i celebraran aquest ple ordinari del mes d'abril. Un ple que podreu seguir en directe a Ràdio Montblanc i també a través del YouTube de l'Ajuntament de Montblanc, que s'està fent aquest plenari de l'Ajuntament. En directe, aquest ple telemàtic de l'Ajuntament del mes d'abril.
Bé, bona nit a tots. Comencem aquest ple ordinari del mes d'abril i voldria significar que és el primer ple que mai s'ha fet a l'Ajuntament de Montblanc de forma telemàtica. I també dic que s'està no tan sols retransmitent per Ràdio Montblanc, sinó que ens han informat que en aquest moment, abans de començar, hi havia ja 47 persones enganxades al YouTube per escoltar aquest ple, que deu ser el ple més nombrós, a part de quan hi ha canvis de o renovació d'equips d'alcaldies, deu ser el ple d'aquesta legislatura que més públic hem tingut. Passaríem, doncs, si us sembla, amb el primer punt, que és apreciació de l'urgència del primer i el segon punt que s'han entrat per motius d'urgència, que és aprovació de l'adhesió a la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà, i el segon punt, que és aprovació de modificació del pressupost 2-2020. Entenem que ara només votem l'urgència. Podem votar, secretari, els dos junts, l'urgència dels dos punts junts, si no hi ha cap criteri en contra dels regidors.
Perdona, senyor alcalde. Perdoni, jo estic just al damunt de la Font de la Fruita, des de casa meva, i estic sentint a la gent com està aplaudint els serveis sanitaris, i jo crec que valdria la pena que seguíssim aquest homenatge que està fent el poble de Montblanc en aquest moment a tots els ciutadans de Montblanc. No ho sentiu des d'aquí? No sentiu aplaudiments vosaltres?
No, des de la plaça no sentim res, però jo...
Doncs jo ho demano, jo ho demano.
Doncs va.
Doncs ho demanava el primer tinent d'alcalde, aquests aplaudiments dels regidors i regidores del consistori en aquest moment pels serveis sanitaris. Ja ho sabeu que cada dia a les 8 del vespre la gent surt als balcons per aplaudir, i ara ho demanava el primer tinent d'alcalde, Francesc Benet, de també aplaudir, que els regidors i regidores de l'Ajuntament de Montblanc aplaudissin, doncs, per donar suport a aquests serveis sanitaris que treballen intensament. Un aplaudiment que estan fent, com dèiem, els regidors i regidores en un ple que podeu seguir en directe a Ràdio Montblanc i també a través del canal de YouTube, de moment amb més de 50 espectadors que estan seguint aquest ple telemàtic del mes d'abril.
Entenem que, tal com s'ha dit, és per el conjunt de serveis sanitaris de la gent d'aquí Montblanc, de la gent de les residències, que estan allò treballant tots al límit, per la gent de protecció civil, per la gent de la Guàrdia Urbana, per tota la gent que està íntimament implicada amb el tema de fer aquesta muralla, mai millor dit, no?, que tenim que fer entorn a Montblanc i sobretot els llocs més sensibles. El cert és que publiquen que una de les comarques més tranquil·les amb el tema del coronavirus i una de les poblacions és la Conca de Barberà i Montblanc. Hi ha cap comentari?
Sí, demano la paraula.
D'acord.
Sí, nosaltres demanaríem que fes la votació dels punts d'urgència per separat perquè volem expressar el criteri i el vot diferent en tots dos punts.
Primer anirà el punt d'urgència d'aprovació de l'adhesió de la Carta de Paisatge de la Conca de Barberà. Tindrem que fer-ho, com que no podem tindre tots els micros a l'hora apretats, tindrem que manifestar amb la mà alçada l'aprovació. Jo diré dient vots a favor, vots en contra i vots en blanc. I cada un, en l'etapa que estimi, que aixequi la mà.
Sí, voldríem demanar...
Podem passar a la votació?
Voldríem demanar la paraula per fer l'explicació de vot abans de votar. Bé, en el cas del punt de la Carta del Paisatge, nosaltres creiem que, segons una nota jurídica que s'ha emès des de l'Associació Catalana de Municipis en relació a la celebració de plens telemàtics, i llegeixo textualment, cal afegir la consideració de si és estrictament necessari celebrar la reunió del caràcter inajornable dels acords que s'hi han d'adoptar i tenint en compte els efectes de la suspensió dels terminis establerts pel Reial Decret 463/2020 pel que es declara l'estat d'alarma. Nosaltres entenem que en aquest ple hi ha punts d'ordre de dia que sí que són urgents, que requereixen l'adopció de l'acord i tenen un caràcter inajornable. Però en aquest cas creiem que no és així. Sense entrar en el contingut de la proposta, creiem que no procedeix la urgència, ja que l'adhesió a la Carta del Paisatge es pot fer en un altre moment. De nou, entra el ple per urgència, una qüestió que es pot tractar en un altre moment, que pot permetre que els grups municipals puguin conèixer millor el projecte, i per aquest motiu hem demanat el vot separat, perquè creiem que no procedeix la inclusió d'aquest punt per via d'urgència i el contingut de la proposta ja l'entrarem a valorar en el moment que es debati el punt. Per això, com deia, el nostre vot a la inclusió d'aquest punt a l'ordre del dia per via d'urgència serà en contra. Gràcies.
Bé, jo crec que aquest punt m'he motivat perquè no sabíem si tindríem aprovació de la modificació de pressupostos 2020 i que, per tant, de donar compte, teníem que tindre algun punt que es votés perquè hi hagués una validació pròpia del ple de l'Ajuntament de Montblanc. Donat que hi ha l'aprovació de modificació de pressupostos 2020 i que vosaltres creieu que això d'aquí, com que estan suspesos els plaços, ho podem deixar per més endavant, tot i que és el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i qui ens va dir que procedíssim ja a aquesta aprovació, que tinc que recordar que es va fer l'aprovació inicial de l'adhesió a la Carta del Paisatge ja fa quasi diria jo que fa un any en l'anterior legislatura, no hi ha cap inconvenient per part del nostre grup d'aparcar aquest punt i deixar-lo per quan se normalitzi la situació, donat que també els plaços administratius estan tancats, i creiem que l'aprovació de la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà tindria que ser una cosa que hi participéssim i que fos unitària de tots els grups, no tan sols de l'Ajuntament de Montblanc, sinó del Consell Comarcal i de tots els ajuntaments de la comarca. Si us sembla, davant de les objeccions que heu fet sobre aquest primer punt, el deixem, el retirem de l'ordre del dia i passem en el següent punt. Si volgués dir sobre algú sobre el mateix, el Francesc Benet, que en la passada legislatura era un dels artífecs de aquesta Carta de Paisatge, però jo crec que a tots ens semblarà millor de que puguem aplaçar-li, que en els mesos ho puguem aprovar per unanimitat.
Bé, per al·lusions, doncs sí, em plau moltíssim d'intervenir en aquesta ronda. Dir-vos també al grup de l'oposició que tampoc es tractava de fer un ple llevat del tema del Covid-19, buit de contingut. Crec que l'alcalde ha justificat perfectament el fet de la inclusió d'aquest punt, que a priori ha de ser un punt bonic. Jo crec que és un punt que ens n'hem d'alegrar tots plegats. I tampoc, ja veieu que s'ha dilatat moltíssim en el temps. Això es va aprovar el dia abans de Sant Maties de l'any passat. Pràcticament ja el toquem. Per tant, fa més d'un any que va passar just pel Consell d'Alcaldes de Santa Perpètua de Gaià, sota just l'alberg que hi ha sota la torre, sota la imponent torre medieval de Santa Perpètua del Gaià. Jo crec que és un punt per estar-ne tots plegats orgullosos. També entenc el raonament de l'alcalde de retirar el punt si no us hi sentiu còmodes, però manifestar des de l'equip de govern que no pretenia ser un punt incòmode, sinó que pretenia ser un punt bonic i d'aquesta manera doncs, també accelerar un tràmit que pràcticament és un tràmit que està més que debatut. Penseu que la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà es va debatre durant tota l'anterior legislatura. Vam tenir 4 anys per incloure, per excloure, per fer debats, per fer formacions, per fer tot tipus d'esmenes i crec que va ser, francament, molt participada. Per tant, enteníem que era un punt bonic i jo no tinc inconvenient en que es retiri a títol personal. Crec que em guarniria una mica més el ple del que estem fent avui si l'incloéssim, si realment l'incloéssim i la poguéssim tirar endavant, perquè insisteixo que és un tràmit burocràtic que no té cap més transcendència.
Gràcies, Siscu. Si vol, Santi, intervenir com a conseller comarcal que portes a l'àrea de la Carta de Paisatge. Santi, tens la paraula.
Hola, molt bona nit a tothom. Nosaltres introduïm aquest tema, un pel motiu que ha dit el senyor alcalde i l'altre és perquè des de la Conselleria de Medi Ambient del Consell Comarcal ens van dir que tan aviat com fos possible ho passéssim per plenari. I ja està, i res més.
Bé, gràcies. Sembla bé que retirem... Digues, Marc.
No, que okay. Entenem els arguments, però nosaltres precisament perquè entenem que és un projecte de comarca, que és molt ampli i que ve del mandat anterior, ens hauria agradat, sobretot de cara als meus companys de grup, perquè ells han arribat amb aquest mandat a l'Ajuntament, doncs haver tingut una oportunitat d'una presentació a nivell d'alguna reunió simplement de presentació, explicant què consisteix aquest projecte, com això farà una incidència sobre el paisatge i les afectacions pot ser la paraula més adequada, però hem de parlar en positiu, o l'incidència que podria tenir a Montblanc, i per això hem demanat que bueno, ja estàvem d'acord, entenc que si convé que vulgueu tirar endavant, ho podeu fer perfectament, teniu capacitat d'incloure aquest punt a l'ordre del dia, només faltaria, i com deia, quan tractem aquest punt, si es manté, ja portarem les nostres aportacions. Gràcies.
Cap problema, Placem aquest punt i ja el discutim els pròxims mesos, quan se normalitzi, ho puguem discutir i parlar-ne i fer les presentacions que sigui. Hi ha algun grup més que sobre aquest punt vulgui intervenir?
Sí, Pep.
Sí, digues, Juanma, digues.
Jo, primerament, abans que comentar sobre aquest tema, voldria donar el màxim condol a les famílies i el record emocionat de tots els morts pel Covid-19. Una de les coses que més ens costa entendre és l'amor en soledat. Persones que s'han anat sense l'abraçada dels seus éssers estimats, sense l'últim comiat, familiars sense poder anar al tanatori o a un enterrament acompanyat pels seus familiars i amics. Vull enviar tota la força i el desig de ràpida recuperació a qui està patint i lluitant contra la malaltia als hospitals o als seus domicilis. Ens estem enfrontant a un repte sense precedents, una situació impensable. Fa 6 mesos ningú imaginava una situació com la que estem vivint avui en dia. Mai s'ha viscut res igual. Això ens crea una gran incertesa. Per exemple, què passa amb el meu treball, amb el nostre negoci, amb els nostres estudis? Una situació que probablement ens canviarà la nostra manera de vida, la nostra manera de pensar i, en definitiva, la nostra forma de viure. Voldria fer una menció especial d'agraïment En primer lloc, els meus professionals de la sanitat pel seu treball i esforç. A la nostra policia local, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, per la seva tasca incansable, el seu sacrifici i la seva capacitat professional en aquests moments tan preocupants. En segon lloc, a tota la població que porten més d'un mes confinats als seus domicilis i que estan demostrant quedant-se a casa, volen protegir-se ells i protegir els altres, lluitant contra la malaltia d'aquesta manera. Estan escrivint, la població en general està escrivint, per la història, el sacrifici, la resistència i la moral de victòria. Dit això, amb el tema de la carta del paisatge, d'alguna manera, a veure, jo crec que tot això, com ha dit Francesc, ja porta un munt de temps. L'Ajuntament de Montblanc se va afegir el 2017. La carta és molt interessant per la comarca, per Montblanc, per la província de Tarragona, i crec que sí que d'alguna manera quedaria bonic amb aquest ple poder avançar aquest tema. Per l'altre costat, crec que Marc també té raó, a lo millor és una mica precipitat, però bueno, crec que tampoc ja s'ha treballat tot això i tampoc se l'ha de donar massa volta. Per nosaltres, si voleu aplaçar, estem d'acord, i si voleu votar, també sembla bé. No tenim cap inconvenient. Creiem que és una cosa que s'ha de tirar endavant, que està més que treballada, més que hablada, més que votada, i bueno, crec que seria interessant de fer-lo avui. Que voleu aplaçar, per nosaltres, cap problema.
D'acord. No. Jo diria que ho deixem estar a aquest punt, ja tindrem ocasió en els pròxims mesos de debatre'l, d'arribar a consensos, de poder aprovar per unanimitat, que és el que necessita una carta de paisatge, i sense cap ànim d'alterar ni de restringir el debat, vull dir, ara estem votant els punts d'urgència i després quan arribem a pregs i preguntes, doncs ja ens manifestarem sobre els moments que estem vivint en aquest moment. Deixem estar el primer punt de l'aprovació de l'urgència de la carta de paisatge i proposo passar a votar l'aprovació de la modificació del pressupost de l'any 2002-2020.
Sí, voldria demanar la paraula en aquest punt, també, sisplau.
D'acord.
Sí,
com... Tens la paraula.
Gràcies. Com dèiem abans, en aquest cas, aquesta modificació de pressupost, a diferència del punt anterior, sí que la veiem necessària. Entenem que té un caràcter inajornable l'acord que prendrem i, per tant, votem a favor d'aquest punt a l'ordre del dia i, com deia abans, també valorarem el contingut de la proposta en el moment que es debati el punt. Gràcies.
D'acord, Marc. Hi ha cap més paraula abans de passar la votació sobre aquest punt? Entenc, doncs, que podem passar a la votació. Farem la votació que ostens... simplement es vegi perquè no podem posar tots 13 micròfons en marxa en el mateix moment. Ho farem per al procediment de mà alçada. Vots a favor de l'apreciació de l'urgència d'aquest punt? Entenc, doncs, si sí, ara ja veig totes les mans alçades, que està aprovada per unanimitat dels 13 regidors, d'acord? Passaríem, doncs, l'aprovació al segon punt, que seria aprovació de l'acte del ple ordinari 3-2020. Secretari, sisplau, podria llegir l'acte del punt número del punt número 2 del ple 3-2020.
Hola, bona nit. Se us ha enviat juntament amb la convocatòria l'acte del ple 3-2020 que va tenir lloc l'11 de març. No sé si heu tingut temps de revisar-la, si hi ha alguna cosa que voleu esmenar, alguna observació. Per tant, passaria a enviar la votació d'aquest.
Bé, hi ha cap intervenció sobre l'acte 3-2020? entenc de que si no hi ha cap intervenció és de que és un punt que també s'ha de posar a votació. Passarem, si no hi ha cap intervenció, a la votació de l'aprovació de l'acte. Vots a favor, tenim que aixecar la mà ostensiblement, que es vegi. Val. Jo crec que alguns han aparegut i han desaparegut de la pantalla, però que som tots 13 regidors els que hem l'acte de la sessió anterior. D'acord? Val, moltes gràcies. Passaríem al tercer punt, que és dació d'ontes dels decrets de presidència del número 152-127 del 2020. Donem, doncs, la paraula al secretari, sisplau.
El reglament d'organització i funcionament del règim jurídic de les corporacions es dona compte de les resolucions de l'alcaldia del número 152 al 227 del 2020, amb un total de 76. Resolucions que, juntament amb la convocatòria de les comissions informatives, es van fer arribar als regidors.
Bé.
Sí, torno a repetir, que no havia apretat prou bé el botó. Sobre el tercer punt, que és dació de comptes dels decrets de presidència del 152 al 227 del 2020, hi ha algun comentari, alguna aportació a fer per part dels regidors? D'acord, va, endavant.
Gràcies.
Endavant.
Gràcies. El document de decret de la pàgina 160, hi ha un decret, en el 2020-197 de 20 de març, anomenat Llegament, Informe, Reparament d'Intervenció 4-2020. Aquest decret fa referència a un reparament d'intervenció, com indica el títol, i que tracta sobre la compra d'una finca a l'entorn de la partida de les Talaveres, i des d'intervenció s'assenyala que hi ha pendent la signatura del contracte, i tot això s'ha fet efectiu el pagament de 5.000 euros. Segons el decret, aquests 5.000 euros corresponen al 50% de l'import del compromís de compra. Entenem que la signatura no s'ha pogut fer per la situació d'alarma i tots aquests moments tan difícils que estem passant, i voldríem preguntar si ara, amb aquestes noves condicions, a partir de que s'han relaxat les mesures, diguem-ho així, hi ha una previsió de signatura, i també conèixer l'import total de la compra d'aquest espai. Gràcies.
Gràcies, Marc. Mira, aquesta finca és una finca que va ser necessari per fer una passera sobre el riu Francolí a la Font Bolobi, o sigui, a la Granja Crosby, per poder construir aquest pont que es va acabar el diumenge de la setmana passada, que van fer els pontoners de les Forces Armades espanyoles. La finca era una finca de 2.955 metres quadrats que era propietat i el 50% d'una senyora i del seu antic company o marit. El preu total d'aquesta finca que necessitava per ara fer aquest accés per la passera, com que necessitem el pont nou que es tindrà que fer en els pròxims mesos, quan el Consell de Ministres aprovi el decret d'urgència de les riuades del 23 d'octubre del 2019, aquesta finca s'ha cobrat 10.000 euros. Tenim la fe, senyora, però aquesta senyora només té el 50% de la propietat. Per això hem pagat només 5.000 euros. I hem quedat que quan en un futur ens porti la documentació de que el seu exmarit ens digui que està conforme de que la seva part la cobri aquesta senyora, ja li pagarem els altres 5.000 euros. Però aquest finca era imprescindible per fer l'obra que han fet. Per això ho van fer d'urgència i per això hi ha aquest reparament. També vull dir que en la font de Bolobi, en el seu pont, no tan sols ens ha costat aquests 5.000, que seran 10.000 euros d'aquesta finca, sinó que hem tingut que fer els fonaments, els moviments de terra previs, hem tingut que fer els fonaments d'allà on van apoyats aquest pont, que no ho tinc encara tot precisat, però que crec que entre moviments de terra i cubes de formigó i encofrats de formigó, a l'Ajuntament de Montblanc, això aquí, que després espero que ho puguem incorporar com una partida del pont nou que tenim que fer allà, perquè aquest pont també ens servirà i ens agilitzarà molt. Això suposo que ens ha costat, crec que no haurem sobrepassat els 20.000 euros. La granja Crosby està en un moment difícil amb el pont, a més afegit amb la incertesa que tenen, perquè en aquests moments no saben si la granja Crosby tenen que accelerar o augmentar un 50% la fase d'incubació de polls, perquè diuen que en els mesos d'estiu doncs tenien que hi ha un consum que puja un 50% del normal de la carn de pollastre, i també estan ara en una situació que encara que no és de la granja Crosby, no, sinó que és de tot el món turístic, que no saben si la turística d'aquest estiu serà d'aquest increment del consum del 50% o quedarà plana com ara estem consumint, no? I que, bueno, crec que hi vull trametre doncs l'agraïment que m'han transmès a mi aquesta setmana de a partir d'aquest alt pont fet i ment que han fet l'empresa Crosby de Montblanc, de tot el que han fet en resoldre la situació de la granja Crosby. Suposo que he pogut dissipar els teus interrogants, no, Marc?
Sí, sí, moltes gràcies per la informació. És que el decret donarà a entendre com si els 10.000 euros fossin una part, com fos un compromís de compra, però amb aquesta explicació queda perfectament resolt el dubte. Gràcies.
No, els 10.000 euros és l'import total de la compra, i com que de moment només teníem la firma del 50% de la propietat, doncs hem pagat 5.000. Quan tinguem resolt l'altre 50%, procedirem a pagar l'altra part que correspon. Sí, Cesc, vist que volies la paraula, digues, Cesc.
Primer de tot, bon dia, bon vespre a tothom. Vull afegir dues coses. Primer, disculpar la nostra interventora, que per un tema personal avui no pot assistir a aquesta sessió plenària, això per una banda. i també de que es fa per aquest procediment extrajudicial, perquè al final, com que no hi havia partida, que no estava prevista aquesta compra inicialment, s'ha de votar en partida posteriorment, per això hi ha aquest expedient obert i aquest decret de reconeixement extrajudicial.
D'acord, hi ha cap més paraules sobre aquest tema?
No, en principi no tenim res que dir. Ja tenien constància d'aquest gasto i com s'havia desglossat.
Sí, sí, vull dir, jo crec que amb sinceritat ja quedarà més que evidenciat aquest procediment. De moment vam treure 10.000 euros d'una partida que teníem, que es té que pagar el mes d'octubre, que és el de la compra, la part corresponent aquest any de la compra de l'ermita de Santa Anna, de 23.000 euros, i d'aquí a l'octubre ja farem la modificació de crèdit de poder dotar d'aquests 10.000 euros a la partida aquesta de la compra de Santa Anna, per poder, doncs, efectuar els compromisos que l'any passat vam adoptar de pagar en 4 anys l'ermita de la compra de Santa Anna de Prenafeta. Donem aquest punt, podem passar a l'altre, perquè aquest no s'ha de votar, només he de donar compte. D'acord? Val, doncs, passarem al quart punt, que és donar compte al ple de les actes de la Junta de Govern Local del mes de març del 2020.
Secretari,
sisplau.
Limitat amb l'article 20 de la llei 185, es dona compte al ple de les actes de la Junta de Govern Local del 4, 11, 18 i 25 de març de 2020, actes les quals també s'han enviat als regidors amb anterioritat a aquesta celebració d'aquest ple.
Val. I hi ha alguna menció que es pugui fer sobre aquest quart punt de donar compte?
Per la part nostra, del nostre grup, no.
Doncs passaríem... D'acord, doncs passaríem al cinquè punt, que és la Comissió Informativa de Territori, que seria dació de comptes del ple per la situació actual i les mesures adoptades per l'Ajuntament de Montblanc per fer front a la propagació del Covid-19 en les matèries pròpies de la Comissió Informativa de Territori. Passaríem, doncs, a donar al regidor Francesc Benet i, posteriorment, al regidor Santi Porta perquè expressessin sobre el Covid-19, el que està fent l'Ajuntament de Montblanc. Sisco, au.
Bé, jo intentaré resumir el que suposa les meves àrees de treball, el que estan fent en aquest moment tots els cossos de seguretat, tots els cossos policials de protecció civil i també dels serveis tècnics. I valgui una miqueta l'explicació que donaré, doncs, també una mica per homenatge a tot l'esforç que estan fent aquests cossos, entre cometes, més professionals i també tots els cossos de voluntariat que estan col·laborant amb aquesta crisi que, com bé sabeu tots plegats, doncs, no té cap tipus de precedent. Ho volíem fer, de veritat, Marc, ho volíem fer, un ple bonic. Jo crec que hem posat una miqueta... tota la il·lusió del món en fer aquest primer ple telemàtic. Ja veieu que hi ha algunes deficiències tècniques, algunes d'elles no es poden atanyar al que seria la gestió d'aquesta videoconferència. Sabeu que aquest és una videoconferència que es fa per un canal de LocalRed, per tant, doncs bé, amb algunes dificultats tècniques, però això sí, amb tota la il·lusió del món volíem fer un ple bonic. És que les dificultats en les que ens enfrontem són tan enormes que volíem fer un ple únic. no preteníem en absolut entrar a cops de martell i de veritat que l'interès de tots plegats era que això en sortís el millor possible. En quant a la gestió que està fent la nostra policia local, dir-vos que està funcionant al 100%, és un cos de seguretat, és un cos bàsic, per tant, està defensant els interessos del ciutadà doncs, al 100%. En aquest moment, tots els efectius estan pràcticament, tots els efectius operatius estan treballant per que es respectin els diferents decrets que han estat oberts durant aquests dies. Dir-vos que està perfectament coordinat amb el cos de Mossos d'Esquadra. Des d'aquí jo crec que val la pena també que fem un petit homenatge també a la gent dels Mossos d'Esquadra que també estan col·laborant d'una forma molt interessant en aquesta crisi i també estan perfectament coordinats amb el nostre cos de protecció civil. Sabeu que de protecció civil de Montblanc només se'n poden dir lluances. Sabeu que sempre són allà on han de ser. I en aquests moments difícils, doncs encara més. Ells estan sempre al peu del canó i estan fent les tasques rutinàries que els hi pertoquen i, a més, sabeu que és un cos voluntari i jo crec que s'estan estirant al màxim per poder arribar a tots els racons de Montblanc i municipis agregats perquè ningú ni res doncs, pugui veure's afectat d'aquesta situació tan difícil que estem fent. Els serveis tècnics funcionen d'una altra manera. És un departament que en aquest moment doncs, no té presència, està teletreballant i està funcionant a un ritme més lent perquè tampoc no hi ha les entrades de documentació ni d'expedients dels moments normals. També està en actiu, però que sapigueu que aquí la fórmula telemàtica i m'adreço a la ciutadania és la més eficaç. És a dir, que qualsevol qüestió de tramitació en quant a matèria de llicències d'obres o en quant a tramitació de permisos i llicències, doncs la forma telemàtica és la més útil en aquests moments. Intentem portar-ho al màxim al dia, però sí que aquest és un espai que hem decidit que treballés de forma telemàtica i respectant totes les mesures de seguretat possibles. Això és el que estem fent, això és el que estem treballant en coordinació també amb totes les àrees de l'Ajuntament de Montblanc, amb el Consell Comarcal i amb els cossos que són de la Generalitat, en perfecta coordinació per poder cuidar. Val la pena que parlem d'aquesta paraula de cuidar, perquè ens hem de cuidar no només els que tenim responsabilitats des del punt de vista municipal, sinó que ens hem de cuidar tots plegats en poder donar el màxima satisfacció als nostres conciutadans en aquests moments tan difícils. També dir que, i aquest és un tema crec que és molt important, que la ciutadania té que respectar els confinaments, té que respectar una miqueta tots els decrets que van sortint i totes les normatives que van sortint a aquest efecte. Penseu que fins ara ho portàvem molt bé, s'havien posat només fins a la data 3 denúncies en aquest sentit, perquè la gent no respectava aquest tipus de confinament, i aquest cap de setmana passat se'ns ha desmarxat una mica la cosa. Hem augmentat fins a 17 denúncies. Per tant, sisplau, faciliteu una miqueta també les coses als cossos policials que tenen que treballar en aquest sentit a fi i efecte de que ens cuidem tots plegats.
Fisco la paraula al regidor Santi Horta. Santi, sisplau.
Hola, bona nit. El company Cisco deia que tenia els cossos policials. Les àrees que porto jo tinc la infanteria. Tinc la gent de la brigada, que sempre hi són, que sempre els hi toca remar quan més un necessita el poble i llavors tenim Aigües de Montblanc que vetllen sempre perquè a nosaltres no ens mangui cap el servei. Llavors, també ho voldria explicar una mica el que hem anat fent aquests dies. Nosaltres, en pic va esclatar la crisi, ens han posat el servei del CAP per col·laborar amb ells. Estem fent reunions telemàtiques cada dia allà on recollim la informació, les valoracions, avaluem i planifiquem les actuacions sempre amb constància amb el que ens diuen ells. També aprofitem la mateixa aquesta informació per fer transparència, per passar-la per totes les xarxes que tenim a l'Ajuntament per fer-ho públic als nostres ciutadans i, com no, també cada dia tenim un contacte amb la resta de regidors de l'Ajuntament. Una de les actuacions que vam tindre que fer molt, molt de pressa va ser la petició urgent de material sanitari. Vam tindre una rotura d'estoc i teníem dues residències de Montblanc sense material i Pastifred i Europasti van ser increïblement ràpids en resposta, en actuació i van portar al cap el material que van poder donar en aquests moments. També aprofito ara doncs, per tindre aquest reconeixement a aquestes dues empreses. Llavors també el CAP ens van recomanar en un moment donat, al cap de 8 dies de crisi, que comencéssim a fer la desinfecció de carrers. Llavors ens han posat a les 6 del matí a desinfectar els carrers, la gent de la brigada, per deixar tan nets i tan protegits els espais més sensibles que tenim, no? Que són que és el CAP, les residències, la farmàcia, les grans superfícies. Allà on teníem més pas de gent, hem procurat de desinfectar, com també hem anat a les pedanies, i hem intentat fer una vegada o dues a la setmana la resta de tot Montblanc. Hem tingut una col·laboració molt estreta amb les residències, en la qual la coordinació ha sigut a través de la directora del CAP, com no havia de ser d'una altra manera. Doncs la directora del CAP és la que ha anat subministrant les mancances de materials que haguessin pogut tenir aquestes residències, no? Llavors tenim una campanya de voluntariat començada, que també la vam començar al primer moment. Ja han fet esment el Cisco. Protecció Civil ha tornat a Ciell. Són la gent que surten al carrer, que porten el menjar a la gent que no pot sortir per edat o pel confinament. I doncs, com sempre són al peu del canó. El moment que va començar la crisi, automàticament vam tindre una allau de trucades presentant-se com a voluntaris i voluntàries per poder ajudar amb aquest afer. Aquest regidor que us parla ha sigut el que ha intentat que aquesta gent no sortís al carrer. La responsabilitat ha sigut meva. Jo sé que volien col·laborar molt, però des de les direccions de sanitat ens deien que la gent la mantinguéssim a casa tant com poguéssim. Vale? Llavors, aquest llistat de voluntaris actuarà en pic aixequin el confinament, perquè com que se'ns està dient que segurament després del confinament haurem d'anar amb mascareta en diferents llocs, doncs estem fent una campanya amb una colla de voluntàries que ens estan cosint mascaretes. També la fàbrica de Sant Feliu ens ha donat gomes. Ens han donat molta roba a moltíssima gent de Montblanc perquè vam fer una crida i a la Montse del Pa la van colgar de roba. És a dir, que també molt agraït al poble de Montblanc amb la seva resposta. I, bueno, i com no, i amb un company que vam tindre aquí a l'Ajuntament, el Pepe Ardila, que s'ha fet un far de tallar mascaretes tota la Setmana Santa. Dit això, informar també que aquesta setmana hem intentat obrir una mica més l'actuació de la brigada perquè tenim punts que hauríem d'intentar reforçar i ho estem fent. I que les mascaretes les repartirem després del confinament. I per part meva ja està.
És el micro apagat, Pep.
Sobre aquesta àrea de territori, hi ha algun comentari, alguna aportació per part dels grups que es vulgui fer?
Sí, Pep.
D'acord. Endavant.
Bé, bueno, com ha dit el Santi, cada dia s'està informant de tota la qüestió de la situació del control, creient que ell està fent una bona gestió i un bon control I, bueno, el tema de repartiment de mascaretes, volia fer-te una pregunta, Santi. Ahir, bueno, aquí va ser ahir, el resto va ser el dia 13, el dilluns, se van començar amb feines que no eren, que estaven aplaçades, no? Que no són importants. S'està escoltant que per tot arreu s'estan repartint mascaretes per la gent que va a treballar. Aquí, en principi, no sé com tenir la situació, però suposo que la CIMO i alguna més d'aquestes ja ha començat a treballar. Que aquesta gent que ja s'està movent, que ja va a treballar, que surt de casa, el repartiment de mascaretes, com s'està fent?
Et torno a dir, la gent que va a treballar no hem repartit cap mascareta. Les mascaretes les repartirem quan s'aixequi el confinament. No podem repartir mascaretes perquè el fet de portar mascareta te pot donar la sensació de poca vulnerabilitat. De què estàs lliure? I no és així. La gent que va treballar, la seva empresa, li ha proporcionat els EPIs i són ells els que tenen les mascaretes. Ens estan donant mascaretes, ens estan donant tot el sistema de protecció que es necessiten. Com a mínim a l'empresa on treballo jo, me consta que la resta d'empreses han fet el mateix i amb això és amb el que ens movem. Però no podem... ho hem fet molt bé. Montblanc i la Conca de Barberà hem estat, jo diria que poder la comarca que hem tingut menys casos i menys morts per sort. No podem desgavallar ara per agafar i donar la possibilitat de que la gent torni a sortir al carrer. La gent s'ha de mantenir a casa. Aquest bitxo és molt dolent. Aquest bitxo te pot... la persona més forta el pot deixar planat. Per desgràcia tenim dues persones ingressades a la UCI de Joan 23 d'aquí a Montblanc. No, això no és una broma. I donar la sensació de que tot ha passat, no. I no ho sé, és el plantejament que hem fet des de l'equip de govern, no repartir la cap mascareta fins que s'aixequi el confinament, perquè llavors també els voluntaris, si comencem a repartir mascaretes ara, mourem molta gent. Haurem de donar la mobilitat a 40 persones per repartir mascaretes. Jo em sembla que el missatge que ens hem de quedar és que és un orgull estar en aquest poble, que la gent sempre hi és, que col·laboren amb tot, que ens ajuden amb tot sempre, i que és el més bonic que pot tenir un poble. Aquesta vida i aquesta passió per Montblanc i per la seva gent. Quedem-nos amb això. Evidentment, repartirem mascaretes? Sí. Perquè ens estan dient que en llocs haurem d'anar amb mascareta. Segurament seran en centres comercials, amb esdeveniments esportius, en llocs on hi haurà moltíssima gent aglutinada. Però això durarà un període. I llavors nosaltres... Vam demanar a les cosidores que estaven fent una campanya també per la comarca a veure si ens volien ajudar. Perquè tothom de Montblanc tingués una mascareta de roba. La mascareta de roba es pot rentar. Les de, que ens estan donant, que ja benvingudes siguin, les que ens donguin, però ens falta... s'haurà de llançar molt ràpidament. A títol informatiu, i ara en aquest moment ja tenim fetes 1.714 mascaretes de roba. Vale. Ara el que haurem de fer és intentar arribar a les 7.500 que són els habitants que tenim aquí. No sé si contesto la pregunta, Juanma. No vull treure més gent al carrer. Vale.
Sí, Santi, l'has contestat i també ho veig correcte tot i la forma de fer les coses ja saps que estic totalment d'acord amb tu. Només era el comentari d'aquesta gent que ara sí que surt perquè surti al carrer, no? No per alliberar que tothom surti perquè tingui una mascareta. Em referia a la gent que va a treballar quan surt de la seva casa i se'n va a la feina. Només era això. I per la demés, totalment d'acord.
Gràcies, Juanme. Hi ha algun comentari més sobre aquest punt de territori? Si no hi hagués cap comentari més, podríem passar al següent punt de l'ordre del dia, que és dació de comptes del ple de la situació actual i les mesures adoptades per l'Ajuntament de Montblanc per fer front a la propagació del Covid-19 en les matèries pròpies de la Comissió d'Informativa d'Hisenda i Economia. Donaria la paraula al regidor d'Hisenda, Cesc Vinyes. Endavant.
Bé, a nivell de A nivell de mesures d'impacte econòmic, com tots veu, l'Ajuntament de Montblanc al primer moment va obrir un primer paquet que es basava en la congelació de totes les taxes municipals que es veien afectades pel Covid-19, llars d'infants, escola de música, activitats esportives. També hi ha un fruit del decret d'emergència, hi ha un pagament, una aturada de totes les recaptacions, tant executives com ordinàries, de l'Ajuntament. Per tant, en aquest moment l'Ajuntament no està ingressant per impostos. És a dir, el ciutadà no té que liquidar cap pagament en aquest moment de dificultat econòmica a l'Ajuntament. I també vam prendre mesures amb intervenció per tal d'efectuar el màxim de pagaments a proveïdors possibles, que vam aconseguir desbloquejar 260 milions en proveïdors que vam liquidar la primera setmana de crisi del Covid-19. A partir d'aquí, l'àrea d'intervenció treballa de forma telemàtica completament i realment treballa, hem aconseguit un nivell de digitalització molt alt, realment estem treballant com si estiguéssim a la feina normal i corrent. Per tant, és d'agrair que la màquina, una de les màquines principals de l'Ajuntament de Montblanc, que és el seu departament d'intervenció, està funcionant i està tirant endavant i fem pagaments i fem tota la tramitació necessària per poder avançar en aquests àmbits. A partir d'aquí, ara anem a una segona pack de propostes que avui farem mitjançant modificació de crèdit, que no es basen tant en un ajut al... No podem, no, com a Ajuntament Humana, no ser incapacitats per fer un ajut directe al comerciant, al ciutadà o al restaurador, sinó que s'anirem a aprovar uns fons de diners per poder fer accions de dinamització, especialment en el moment que s'acabi el confinament i comenci a reactivar-se el comerç i comenci a reactivar-se l'economia una altra vegada. Això després ja explicaré aquesta part a la comissió, al punt pròpiament dit de la modificació de crèdit que ho presentarem, però és aquesta, és volem apostar i hem de treballar entre tots perquè tant el comerç com el sector serveis es vegi el mínim afectat en aquesta crisi, que realment pot ser que econòmicament sigui una crisi difícil i que també ens suposi un augment de l'atur a la comarca i hem de treballar per minimitzar aquest efecte. Torno a repetir, no estem capacitats com a volum d'Ajuntament de fer un sistema d'ajuts directes, no tenim prou fons de pressupost per poder fer una acció d'aquest tipus, perquè realment quan s'ha multiplicat acaba molt de pressupost per fer coses d'aquestes, però sí que hem mobilitzat un seguit de recursos per poder emprendre noves activitats, noves propostes per pal·liar els efectes del Covid-19 als ciutadans i ciutadanes de Montblanc, i especialment a la petita empresa, al comerç i al sector de restauració, que és un sector que pot quedar molt afectat en aquesta crisi.
Social, ja sigui de les treballadores socials o bé de la cap d'àrea, ens han fet arribar per tal de que totes les persones vulnerables de la vila tinguessin en tot moment doncs, totes les necessitats cobertes. Deia que n'hem atès de tot tipus i no només de persones grans, també de famílies que s'han vist ingressades, confinades o afectades per la Covid-19. Algunes s'han gestionat directament des de la meva regidoria i d'altres coordinadament amb Protecció Civil, sobretot les d'atenció de compra d'aliments, de farmàcia, de botar i d'altres. Aquestes demandes també es poden efectuar actualment mitjançant el telèfon de l'Ajuntament, ja que cada dia de 9 a 2 hi ha una persona a l'OAC per atendre-les. I a partir de les 2 del migdia, doncs, aquestes trucades queden derivades a la policia local. També ens coordinem diàriament amb el regidor de Salut per anar solucionant totes les qüestions doncs, diàries que van sorgint. Mantenim també un contacte permanent amb totes les residències de la vila i atenem en la mesura de les nostres possibilitats doncs, totes les demandes que ens fan. Actualment és una de les nostres preocupacions, ja que una de les principals febleses d'aquesta crisi sanitària és que la Covid-19 ens entri en una residència. Estem amatents, per tant, a aquesta situació. De fet, la setmana passada s'hi va posar en contacte directament l'alcalde i mantenim tota la predisposició d'aquest Ajuntament en l'àmbit d'atenció i contacte amb les residències. Estem també en contacte amb Càritas. Vam fer un repartiment d'aliments el passat mes de març amb la col·laboració de l'Ajuntament i prenent totes les mesures necessàries. El proper mes d'abril, o sigui actualment, el dia 20 n'efectuaran un altre, ja que van decidir fer-ho mensualment en comptes de quinzenalment com a mesura preventiva. tindran en compte de totes maneres, i és la seva voluntat, atendre els usuaris habituals i valorar les necessitats doncs, de totes les altres persones que es consideri oportú que tenen una necessitat. Coneixem també d'altres iniciatives d'ajut perquè fa el tema de l'alimentació. Per exemple, al Pius Hospital sabem que cuina menús per a persones vulnerables. Doncs fins ara, i penso que és una bona notícia, no ens ha calgut utilitzar aquest servei, però el tenim en compte, com d'altres, per si ens sorgeix la necessitat. Pel que fa a educació, es van repartir des del Consell Comarcal 80 targetes moneder pels alumnes de Montblanc que tenien beca de menjador escolar de manera organitzada i molt resolutiva. Aquesta setmana passada aquestes targetes es van tornar a recarregar. Un dels temes que ens preocupa actualment és la bretxa digital. Estem en contacte amb el Departament d'Educació per tal de saber si una mica la repercussió que tenim al nostre municipi, ja que les escoles i instituts han d'enviar al departament doncs, tot un Excel amb les necessitats del seu alumnat. Tenim també informació recent pel que fa a les mesures que s'adoptaran. Es posaran al servei dels alumnes ordinadors portàtils, tauletes i línies de connectivitat amb dades, inicialment pels centres d'alta complexitat i col·lectius d'alumnes més vulnerables. Aquest ajuntament, de tota manera, té estudiada la possibilitat d'utilitzar diferents espais amb wifi i o ordinadors per poder oferir totes les facilitats als alumnes que ho necessitin i que ens dicti el Departament d'Educació. I, de fet, així ho hem fet saber al responsable del departament. Properament mantindré una videoconferència amb el conseller d'Educació, senyor Bargalló. Així ho he transmès per mail als instituts i a les escoles de la vila, als directors, he parlat amb ells i directores, per si necessiten que els traslladi les seves inquietuds, tot i que els directors i directores ja mantenen setmanalment reunions amb el director dels Serveis Territorials de Tarragona, el senyor Jean-Marc Segarra. Les escoles, els instituts i les llars d'infants i l'escola de música han mostrat una gran predisposició a l'hora de fer arribar a totes les famílies vídeos, links, deures, propostes didàctiques, etc. i adaptant la mesura de les possibilitats i de les dificultats que tot això comporta les tasques que els alumnes han de realitzar des de casa. Som conscients de que és una situació complicada per tothom, nova i desconeguda, i necessitarem tots plegats una gran dosi de paciència i adaptació. Però ho hem de fer amb una mirada d'optimisme que, a més, no ha de decaure. Voldria fer un incís i recordar les mesures que aquest equip de govern va prendre en la Junta de Govern 11-2020 en referència a les taxes de l'escola de música, la llar d'infants i les activitats esportives que podeu consultar a la web d'aquest Ajuntament. Pel que fa al comerç, comentar que és un eix que ens preocupa per la situació de tancament que han patit moltes botigues del petit comerç amb tot el que això comporta. Estem en contacte amb la Unió de Botiguers i Comerciants de Montblanc perquè ens facin arribar les seves inquietuds. Paral·lelament amb els tècnics de comerç i la llei de barris d'aquest Ajuntament, estem treballant per presentar tot un seguit de mesures que puguin beneficiar a tot el petit comerç de Montblanc i ajudar a reeixir quan s'aixequi l'estat d'alarma. Aquest Ajuntament també els ha anat informant de les subvencions i ajuts que s'han anat publicant i que Concactiva també ha gestionat. Aprofito també per fer una crida i una reflexió. Aquest Ajuntament treballarà i col·laborarà amb el petit comerç i atendrem, com sempre hem fet, a totes aquelles persones que ho necessitin, però hem de tenir clar que en aquests moments cal anar resolent la situació actual, la del dia a dia, i posteriorment fer una valoració més definida de la repercussió d'aquesta pandèmia. Tenim com a Ajuntament els recursos que tenim i, tot i que farem un esforç majúscul, faig una crida a totes les grans institucions en general perquè no es prioritzin els bancs ni les elites, com va passar ja en la crisi del 2008, i que es faci una clara priorització cap al petit comerç, cap als autònoms, cap a les persones vulnerables, que al cap i a la fi són els que sempre acaben patint les conseqüències de qualsevol crisi. Els demano que no caiguin en l'oblit i es destinin els recursos econòmics i socials per protegir-los i ajudar-los a tirar endavant. Finalitzada aquesta explicació pel que fa a les meves regidories, voldria afegir que, tot i que soc conscient que tindrem temps de fer tots els tipus d'agraïments que voldrem, en voldria fer un de molt generalitzat perquè ningú se'ns enfadi, perquè pensem que hi ha molta gent que està treballant i col·laborant. Ho voldria fer en nom dels meus companys d'equip de govern i companyes i aprofitant aquest ple, sobretot per a totes aquelles persones que són a primera línia, que treballen i que vetllen cada dia incansablement pel benestar de tots els, i enviar una abraçada molt càlida en nom de tots i de totes a totes aquelles persones que han perdut un familiar o tenen un familiar ingressat o confinat per aquest Covid-19. I ja per acabar, i perdoneu una mica l'extensió perquè les meves regidories aquests dies doncs, han estat molt mogudes i sent molt conscient de que ens esperen temps molt complicats, voldria llançar un missatge d'optimisme, ja que penso que el poble català i els montblanquins i les montblanquines hem estat sempre molt solidaris. Ho vam demostrar per la riuada, ho estem fent dia a dia i ho demostrarem quan decretin el desconfinament. Mentrestant, el que podem fer i el millor que podem fer entre tots plegats és quedar-nos a casa.
Gràcies, Carme, per la teva intervenció. Passaríem ara, doncs, a la Judit Pere. Judit, si vols parlar de les teves àrees.
Gràcies, Pep. Bon vespre a tothom. Des de la Regidoria de Cultura i Festes, com avui ja s'ha fet públic, doncs, malauradament, però perquè és necessari posar la salut de les persones al centre de l'acció de qualsevol govern, avui hem comunicat la suspensió de les festes de Sant Maties. Unes festes de Sant Maties que tenien tres actes principals i destacats. El primer era el certamen literari Vila de Montblanc, que juntament amb l'Associació Literària Les Carrits ja hem acordat de buscar una nova data en la que ho puguem celebrar, donat que ja s'havien rebut moltes obres. També s'hagués dut a terme la 25a trobada de gegants i bestiaris, que, com bé anunciat als amics dels gegants, s'ha suspès i es celebrarà de cara a l'any vinent. I també teníem previst el debut del Ball de Gitanes de Montblanc, que hagués sigut un esdeveniment innovador, però que també juntament amb l'entitat hem acordat de que tan aviat com sigui possible donarem a conèixer el fruit d'aquesta entitat. Per altra banda, i perquè és una regidoria que malauradament estem en un moment en què ens veiem obligats a programar i desprogramar esdeveniments perquè en funció de com van evolucionant les notícies de la Covid-19, actes que teníem programats els hem hagut de mirar de col·locar en mesos venidés i d'altres doncs, definitivament ja els hem hagut d'ajornar de cara a l'any vinent. Tot i així, hem volgut apostar per un concurs que ens aporti una miqueta d'il·lusió i que ens entretingui amb aquestes hores que hem d'estar a casa. I juntament amb la Regidoria d'Educació i Joventut hem tirat endavant un concurs d'experiències vitals del confinament que va adreçat a infants i joves de 0 a 29 anys i que del que es tracta és de recollir propostes, ja sigui en format dibuix, relat, o vídeo de com s'està vivint aquest confinament. Hi ha diverses categories de participació i el termini està obert i finalitzarà un cop s'aixequi el confinament. Animem a tothom a que participi en aquest concurs. Hi haurà tres premis de cada categoria i tots els treballs que anem recollint s'exposaran en la Setmana de la Joventut, que encara està també per determinar de quan es podrà dur a terme. Tota la informació d'aquest concurs està a la pàgina web de l'Ajuntament de Montblanc. I per últim, traslladar que estem en contacte amb totes les entitats del municipi per estar amb tot el que puguem. No defallirem en què tan bon punt sigui possible dur a terme els actes que hem hagut d'ajornar i programar-ne de nous a l'espera de quan es puguin celebrar. Això és tot.
Gràcies, Judit. Té la paraula l'Oriol Pellissó. Oriol, sisplau.
Ui. Per parlar una mica d'així un repàs ràpid, que més o menys ja també us vaig comentar a la comissió informativa, fem un repàs així amb les àrees ràpid. Esports, com us vam dir, doncs vam deixar doncs, de cobrar les quotes als abonats al pavelló. Les classes hem intentat reinventar-ho, ens hem intentat adaptar, llavors fem les classes online, obertes a tots aquells que anaven al pavelló a fer gimnàsia, evidentment sense quotes, però com dèiem, doncs, l'esport és molt important, per molt que estigués confinat, doncs, moure'ns almenys una miqueta, per tant, animar a tothom i aquells que ja ho feien, doncs, que continuïn doncs, avançant. També amb el tema de turisme, com sabeu, el passat cap de setmana doncs, havíem de celebrar la Bermutada. També l'equip de turisme és un equip molt dinàmic i amb moltes idees i també doncs, vam intentar fer la permutada pel live de l'Instagram de Montblanc Medieval, que també l'Alexandre Bonanit, confinat al Pinatell, doncs, ens va fer la seva sessió i vam fer doncs, passar aquesta permutada de la millor manera que vam saber. Evidentment, doncs, les visites guiades, tot plegat, està anul·lat i veurem quan serà el moment doncs, de començar a tornar-hi. Avui hem suspès el festival de Bricània. Era inviable que a un mes i mig del festival de l'Ego doncs, poguéssim fer-ho amb les mesures sanitàries adients i de manera que no ens veiem amb cor doncs, de tirar endavant tot això i, de fet, és la tònica que s'està seguint. Des de Turisme també doncs, hem començat una altra vegada, reprenem amb moltes precaucions i amb les mesures sanitàries les obres del sindicat, que a poc doncs, aniran agafant forma i esperem que quan el desconfinament acabi doncs, l'oficina de turisme, sigui quan sigui, doncs, pugui reobrir amb la nova escala i tot plegat. En termes de joventut, treballant doncs, amb el Consell Municipal de Joventut, sobretot amb la Setmana de la Joventut, que sabem que serà molt complicat. Segurament ja la setmana que ens tocava és bastant inviable pel fet de que hi haurà la selectivitat i nosaltres, els joves, són els que ens ajuden a muntar aquella setmana i, per tant, si no els tenim, és molt inviable. Seguim treballant amb el Pla Local de Joventut 2020-2025 i aquesta setmana, pel que fa a la regidoria de mobilitat, també hem avançat moltíssim amb l'empresa. És veritat que ens ha costat una mica doncs, trobar-nos i ara que les eines aquestes ens ho permeten, doncs hem començat a treballar i la veritat és que estem avançant moltíssim perquè són coses que, com que tenim a mà, els hi enviem i ells doncs, comencen a fer diagnosis i també comencem a rebre estudis, no? Com l'estudi que van fer abans del confinament sobre els vehicles que passaven per diferents punts estratègics de Montblanc i xifres com que per la carretera cada dia passen 6.800 vehicles, que és una autèntica animalada i també s'ha vist, doncs, les vies principals a Montblanc i això doncs, ens ajudarà moltíssim de cara al pla de mobilitat. I, per últim, el tema doncs, també dels festivals. Tant l'Acampada Jove com l'Essències, evidentment, és una incògnita i tampoc no sabem fins on podrem arribar. Nosaltres seguim treballant com per fer-los, perquè és la il·lusió que tenen tant els organitzadors com l'Ajuntament de Montblanc. Per tant, seguim incansablement fent tot el que calgui perquè els festivals quedin a punt. I en cas doncs, de que això no pugui ser possible, veurem en el seu moment. No és inviable ara mateix anunciar nosaltres que tirem enrere els festivals. Evidentment, les asseguradores això no ho permeten. Tot el tema burocràtic és molt complicat. Per tant, intentem posar aquesta dosi d'il·lusió i d'esperança en que a mig juliol o a finals d'agost doncs, podrem celebrar-ho. I si no és així, doncs, ens adaptarem a la situació perquè la salut va abans que res i que tot. Per tant, això és una mica tot. Gràcies.
Gràcies, Oriol. Podríem, doncs, donar la paraula als grups per portar o suggerir o comentar quelcom sobre aquest últim punt que han intervingut els tres regidors. i regidores. Hi ha qui vulgui participar en el debat i prendre la paraula?
Una pregunta, jo sí.
És que m'han desaparegut. Sí,
Pep, sí, sí. La Raquel. Una pregunta, sisplau.
M'han desaparegut les imatges, ara. Digues, digues, Raquel.
Bé, bon vespre, primer. Una pregunta sobre el que seria el tema de la bretxa salarial, bretxa informàtica. No sé si és que ja sabeu si se necessiten diferents equips o no, i com se farà si es necessita donar aquests equips, com se farà? Abans de començar el ple he pogut parlar, per casualitat, he parlat amb el director de l'escola del Mare de la Serra i em comentava que ell tenia alguns alumnes que els havia de deixar algunes tauletes o alguns dispositius. Tenia permís per part d'ensenyament per poder entrar a l'escola i agafar aquests dispositius. El que no sabia era com donar els dispositius als seus alumnes. Llavors, no sé si hi ha alguna manera o es pot mirar de fer d'alguna manera. M'han comentat que al Cuber hi havia la policia local que els repartia, o es podrien deixar en algun lloc de l'Ajuntament, o com se podria fer això. Gràcies.
Gràcies, Raquel. Jo crec que la Carme seria la persona per comentar-te aquest punt. Carme, pots intervindre?
Sí, sí, Pep. Bé, dir-te, Raquel, que jo ja he estat en coordinació. De fet, mira, ara estic pendent de mirar-me perquè tinc dos mails. Suposo que deu ser per al repartiment dels ordinadors, perquè veig que un és del Col·legi Mare de la Serra i l'altre és del Col·legi a les Muralles. Aquests dies hem estat en contacte perquè tota la coordinació de les tauletes i dels ordinadors es fa des del departament. Nosaltres, com a Ajuntament, aquí no hi intervenim en principi. O sigui, nosaltres la informació aquesta directa no la tenim. Sí que Mare de la Serra em va comentar que tenien algun problema amb algun alumne i em van parlar amb el Departament de Benestar Social del Consell Comarcal, però el repartiment en si, de moment encara no se n'ha parlat. Primer, suposo que no havien arribat encara les tauletes i els ordinadors. Alguns s'agafaven dels col·legis. Per tant, mirarem a veure com poder-ho solventar. Penso que en altres llocs ho estan fent des de la mateixa escola, anant-hi protecció civil o policia local. Per tant, jo, ara quan acabem el ple, miraré els mails i mirarem a veure com podem facilitar aquest repartiment.
Val, gràcies.
Carme.
Sí, digue'm.
Ya teniu no tant com manca d'equips informàtics, sinó com redes d'internet. Teniu detectat els nens que no poden tindre aquest servei, que no tenen la possibilitat, ja no els equips, sinó la red.
Sí, sí, Juanma. Des del departament el que han fet és, amb totes les escoles, els hi han demanat totes aquestes dades. No s'ha fet res a través de l'Ajuntament. Se'ls hi ha demanat a les escoles. Les escoles han enviat un Excel amb totes les mancances especificant si necessitaven ordinador o necessitaven connectivitat. Per tant, el departament el que ha fet també és donar connectivitat als nens que ho necessiten. Això no serà tampoc d'avui per demà. No pensem que estarà solventat en dos dies, perquè, a més, com he explicat abans, han començat sobretot pels centres d'alta complexitat i pels nens més vulnerables. Aquí a Montblanc penso que costarà una mica més, arribarà, però estan actuant en diferents línies. No serà un moviment d'avui per demà a tothom. Però sí que sabem que en qüestió de connectivitat el departament també hi està treballant.
Vale, entenc que això no és qüestió nostra, sinó que ve del Departament d'Ensenyament. Però d'alguna manera jo crec que si tenim detectats els nens, que no crec que sigui massa, des de l'Ajuntament podíem, ja que això trigarà una mica i tampoc sabem els dies que estarem en aquesta situació, avançar des de l'Ajuntament es podria fer alguna cosa, s'està mirant, s'ha estudiat o... per avançar tot això?
El que sí que hem fet, que és el que he comentat, no? Que els casos aquests vulnerables que l'escola directament s'han posat en contacte amb mi, jo el que he fet és posar-me en contacte amb serveis socials del Consell Comarcal. I si es determina que es necessita un ajut, fins i tot econòmic, per ampliació de dades, doncs el Consell Comarcal, que és qui en té la competència, doncs farà aquest estudi. De fet, la Judit, que està aquí connectada amb nosaltres, que és la cap de l'àrea de benestar social, també ho pot rectificar així mateix.
Perfecte.
No, jo voldria dir que tinguem competències o no, que no en tenim perquè són del Consell Comarcal, però que en última instància, si hi ha alguna mancança, alguna cosa que sigui precís de que l'Ajuntament de Montblanc hi actuem, ja sigui en el repartiment o sigui en les connexions o sigui si tenim que comprar algunes taules, ordinadors, també ho farem. Col·laborarem amb tot, però l'últim, si tenim que actuar encara que no tinguem competències, l'Ajuntament de Montblanc, doncs, traurem diners de l'àrea d'assistència i d'urgència social que tenim, o traurem diners de la partida aquesta del Covid-19 que tenim que aprovar en els pròxims minuts, però vull dir que no permaneixerem allò d'espectadors, ens implicarem fins al fons, vull dir que no deixarem en aquest tema cap infant desprotegit, ja sigui de xarxa com de parells per poder tindre una igualtat amb els estudis i que, a més, doncs ja, igual com hem fet amb altres qüestions, però amb això d'aquí, amb la igualtat que tenen, que tindre tots i cada un dels infants d'aquest país amb els estudis, amb això serem actius l'Ajuntament de Montblanc. Hi ha cap més paraules, que me s'han esborrat moltes imatges, però per veu et demano. Hi ha més que vulgui intervenir sobre aquest punt?
Pep, podria fer un afegit, si us plau.
Sí, sí. Endavant, Carme.
Una mica també en la línia del que deia el Pep, el que sí que nosaltres, en contacte amb el departament, hem posat a disposició locals on sí que tenim ordinadors, com pot ser la Biblioteca Municipal, Conca Activa o l'Aula TIC, com a cas d'urgència, amb totes les mesures que hauríem de prendre, una mica era la resposta que em feies, amb la pregunta que em feies abans, Juanma, de que si veiem que això també s'allarga molt, doncs podem tenir aquests llocs amb aquests ordinadors i amb aquestes instal·lacions i amb aquests wifis ja en disposició d'aquests alumnes que ho necessitessin.
Sí, Carme, però això és una mica arriesgat des del punt de vista que tindran que concentrar-se tots dintre de la biblioteca o del lloc que preparem. És una mica a la situació que tenim ara, que això pot canviar i pot ser d'una altra manera que pugui haver una sortida de casa i un desplaçament. Però avui és una mica arriesgat. Jo crec que és més individualitzar tot això.
Sí, sí, el que passa que el departament ens ha demanat, o sigui, jo he hagut d'omplir una enquesta que ha enviat al departament demanant-nos quins espais, independentment de que ho trobem més segur o menys segur, suposo que com a últim recurs, el departament ha demanat uns espais i per això us comento que nosaltres en aquest formulari hem posat aquests espais per si el departament en un moment donat en requerís d'algun espai perquè algun alumne hi pogués anar.
Vale, perfecte, Carme.
D'acord, hi ha cap més comentari sobre aquest punt? Ningú que demani la paraula, a banda el punt 8, perquè ja hem dit que no ho consideràvem d'urgència, que és la proposta d'adhesió a la Carta de Paisatge de la Conca de Barberà, i iniciaríem el punt 9, que és aprovació i modificació del pressupost 2020. Com que no hi ha l'interventora, doncs el secretari procedirà a llegir el dictamen. Secretari, sisplau.
L'agència d'alcaldia de 10 d'abril del 2020 es va iniciar l'expedient d'aprovació de la modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari i transferència de crèdit. La regidoria d'Hisenda ha proposat les partides i els imports de les despeses específiques que no poden devorar-se fins a l'exercici següent amb motiu de canvi de determinats programes de despeses previstes inicialment i de noves necessitats de despeses dels serveis públics locals com a conseqüència de la situació d'estat d'alarma en motiu de la crisi sanitària pel Covid-19. La secretaria i la intervenció han emès informes favorables, preceptius i que consten al seu expedient. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l'article 172 a 182 de la Llei d'Hisendes Locals. Segons la normativa d'Hisendes Locals i el Real Decret 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit o aquest sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de modificació de pressupost. El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbar el respectiu servei. Excepcionalment, per aplicació de l'article 175.5 de la Llei Reguladora de Hisendes Locals, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que estableix aquest precepte. Segons els articles 22.2e i 47 de la Llei 7.985, reguladora de les bases de règim local, l'aprovació de la modificació del pressupost és competència del ple de l'Ajuntament, per majoria simple. Cal tenir en compte, tanmateix, l'article 165.1 de la Llei Reguladora de Hisendes Locals en relació als articles 3 i 11 de la Llei Orgànica 2-2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En l'aprovació d'aquest expedient hi són d'aplicació les mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat previstes en el pressupost en l'article 169 del text refós de les hisendes locals. El pressupost general, incorporant-hi la modificació de crèdit en tràmit, es presenta anivellat i compleix la regla de la despesa. Vistes a les bases 6 a 9 de les bases d'execució del pressupost vigent, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'expedient de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i transferència de crèdit 2-2020 per un import de 0 euros, com es detalla a continuació. Hi ha una transferència de crèdit per baixa de despeses de diferents partides per import de 86.900 que passen a formar part de crèdits extraordinaris per la mateixa quantia. Si us sembla, ara la defensa i explicació d'aquesta transferència i crèdit extraordinari, dono la paraula al regidor d'Hisenda, que us ho explicarà amb major deteniment.
Veiem, primer de tot, que el Lluís Mundé ha marxat o ha desaparegut de la sessió, a veure si si pot recuperar la connexió. La idea d'aquesta modificació del pressupost és dotar de recursos per poder començar a activar nous projectes, activitats o iniciatives en relació al Covid-19. Què fem aquí, bàsicament? Aquí fem recursos de tres àrees, de tres partides. Es baixa 20.000 euros ja la partida de fons de contingència, que està pensada per això, per aquest tipus de coses. També es baixa 20.000 euros la partida de Bricània, ni 24.000, s'agafen 20.000 perquè hi havia alguna petita despesa compromesa i que ja s'havia realitzat, per tant, deixem 24.000 per pagar-les i agafem aquests 20.000 euros de Bricània. I baixem 20.000 euros de la partida de l'Associació Medieval, de la subvenció, que ja hem parlat amb ells també, hem quadrat més o menys quan quan podran, quin import estaran de subvenció municipal i aquests 20.000 els podem ja baixar d'aquesta partida. D'aquesta partida, que és molt gran, no en podem baixar més perquè hi ha una part que està vinculada al mercat medieval. L'Ajuntament, com sabeu, recaudava les inscripcions del mercat medieval, com que aquestes no hi seran, aquestes no es poden tampoc agafar per això, i ens hem de limitar-nos a tocar aquelles partides que formaven part dels fons propis de l'Ajuntament. No podem assignar una cosa que sabem que no ingressarem. Amb aquests sumem un muntatge de 60.000 euros que repartirem amb tres partides noves de nova creació. Tindrem una primera partida de 10.000 euros que serà dedicada a la compra de material sanitari, mascaretes, pels serveis municipals o pel que faci falta i tot tipus de mesures que facin falta en relació a la sanitat en el Covid-19. És a dir, són mesures de protecció en aquest sentit. Hi ha una segona partida, que és la partida gran que preveiem, que és de 40.000 euros, que és de l'empresa del nom de Dinamització Territorial, que es dedicaran a accions de suport, promoció, millora tant a comerç, a petita empresa i al sector de la restauració. És a dir, aquí englobarem, si decidim fer, que això ho estem treballant, i hem de treballar juntament amb els agents econòmics del territori, què volem fer amb aquestes accions per dinamitzar tant el comerç com a l'hostaleria, com al sector serveis, que poden quedar molt afectats amb aquest això. Què fem avui? Creem aquesta partida i ens fiquem aquestes setmanes a treballar per veure què farem amb aquests imports que esperem que serveixin per fer noves activitats que promocionin el comerç i la restauració. I llavors també creem una tercera partida, aquesta és el capítol 4, que és de 10.000 euros també, que és igual a dinamització territorial, però que s'inclou dintre la part de subvencions. Per què ho fem això? Perquè si en cas donat hem de poder ajudar alguna entitat o poder ajudar a persones jurídiques que necessitin suport econòmic, puguem tenir diners del capítol 4, que és el capítol que es dedica a subvencions. És important destacar que com a Ajuntament no preveiem a fer subvencions directes a negocis o establiments, per un simple motiu de volum econòmic. Si agaféssim aquests 50.000 euros per repartir entre dos establiments que han tancat, estaríem parlant d'uns imports molt irrisoris que creiem que no tampoc aportarien res a la situació. Per donar una subvenció de 150 euros d'ajut, creiem que no és millor iniciar, és millor treballar perquè tinguem més gent al poble, perquè tinguem el comerç pugui reactivar-se i pugui millorar les seves prestacions, pugui millorar la seva competitivitat, i en el moment que reactivi l'economia, que això esperem que sigui d'aquí poc, però que s'ha de reactivar i que hem de ser conscients que l'esvoranc econòmic pot ser considerable, és a dir, creiem que com a Ajuntament, juntament amb els sectors econòmics, amb unions de botiguers, amb hostaleria, amb els sectors serveis, poder trobar aquestes accions que ens permetin fer coses noves, innovadores i que ajudin a aquests sectors. A nivell de la modificació també aprofitem per moure de programa tres partides, que no tenen res a veure amb el Covid, però ja com modificàvem el pressupost, fem unes modificacions puntuals de moure tres programes de partides que no impliquen cap moviment econòmic, simplement que es canvien del programa on estan assignats, que és una part de la campada jove, la setmana de la joventut i el Parc de Nadal. Són simples modificacions de número de programa per enquadrar-los dintre les regidories que ho porten ara, que al canviar regidories de respecte al pressupost de l'any passat, doncs fem aquesta modificació. Si teniu qualsevol qüestió...
Sí, Cés. Mira, volia fer-te una pregunta. Entenem que bueno, les ajudes directes al comerç, sí que tens raó, no porten enlloc i poden arribar a ser risòries. No? Crec que és millor reactivar el comerç, siguem dinamització, com sigui. Teniu ara alguna idea ja o algun preprojecte de què fareu o com enfocareu aquesta dinamització i foment del comerç aquí a Montblanc?
Si voleu, faig jo una resposta unitària, Carme i Oriol, que també us afecta les vostres àrees, però com que més o menys tots tenim la idea del que hi ha previst, ho farem així. Jo crec que es treballarà en dos àmbits. Primer treballarem en un àmbit de turisme, és a dir, tot el sector de la restauració, el que hem d'aconseguir és que en pic se reactivi, els torni a permetre el turisme, que és una frase una mica estranya de sentir, però és així, en pic es torni a permetre el turisme, que segurament es vol reactivar per turisme de proximitat, doncs que hem d'aconseguir que el visitant torni a Montblanc, torni a omplir restaurants, torni a omplir bars i torni a comprar el comerç. Per tant, aquest és un àmbit que s'haurà de vendre aquesta idea de reactivar aquesta d'això. Això Turisme ja està treballant. Avui mateix, amb l'Oriol i el Centre de Turisme hem fet una videoconferència al respecte i amb això és un àmbit que treballem. A l'altre àmbit de comerç, que realment és l'àmbit més complicat perquè costa molt trobar accions de comerç, tenim els tècnics de Llei de Barris treballant-hi i també és de Conca Activa i estem treballant en aquest sentit per trobar accions. Es parla de des de repartiments a domicili, que és una cosa que més ara, tal com està el comerç avui en dia, seria una cosa interessant i que hi ha un projecte que ja portàvem alguns mesos preparant-lo i creiem que ha estat el moment de reactivar-lo i també s'ha de buscar accions innovadores. És molt complicat realment a nivell de comerç, jo més que fa 7 anys que hi treballo, trobar coses noves per fer, però és tal la situació ens ha portat a que si no ens arremenguem tots, ja siguin els comerciants mateixos i també les administracions a fer aquest suport, els costarà, serà dur la represa. Per tant, hem de buscar fórmules noves que potser finalment no ens hem mai plantejat i també potser mai havíem notat mai econòmicament. I ara aquesta vegada sí que dotarem, ficarem diners damunt de la taula per poder fer projectes nous i a veure si així aconseguim alguna cosa nova.
Vale, perfecte. Bueno, veig bé. I m'agrada molt això d'apropar més al comerç de proximitat encara, no? Crec que és una bona idea i a veure si tenim un resultat òptim.
Hi ha més paraules sobre que...
Si et volia fer, tu es preguntes. Sí, jo. El Cesc, endavant. Una és la taxa de les brosses. Què voleu fer? No la cobrareu als comerços, a la restauració, però deixarà tal com està. I després també el rebut de l'aigua del proper trimestre, que el primer trimestre ja s'ha facturat aquest, a mi m'ha arribat el rebut ja. Si amb el proper trimestre es ficarà el cobrament o no es ficarà el cobrament?
A nivell de brosses, primer de tot, tot el tema taxes està cancel·lat. És a dir, està tot aturat, però no, el tema recaptatori no s'està aplicant. I s'ha de veure també, aquí hi ha un punt de liquidacions. Les taxes, al final, són cobren pagaments del ciutadà per percentatge de serveis. S'ha de veure com amb el nostre gestor de servei, que és el Consell Comarcal, podem articular tema de pagaments de brosses, perquè realment el que hem de aconsellar és un balanç més o menys neutre a nivell de la brossa. Sí que podem aportar-hi alguna cosa, però la idea és aconseguir un balanç neutre amb la brossa. Per tant, és important trobar aquest equilibri entre això, haver de negociar amb el Consell Comarcal, a veure quines implicacions té el Covid-19 a nivell de brosses, si hi ha alguna rebaixa, evidentment, a nivell de ciutadans no crec que arribem, perquè estem parlant de rebaixes molt petites, si hi ha un tracte amb el Consell Comarcal per tal d'aconseguir millores en les condicions econòmiques, això repercutirà al ciutadà, que és com marca la lògica de les taxes, si aconsegueixo pagaments, això, treballem en aquest sentit. Aquí també ens trobem, per exemple, amb el tema de terrasses. Si no la fan servir, evidentment, aquest mes no se li cobrarà la terrassa. Això al novembre, que és quan se liquiden les terrasses, es veurà reflectit en les liquidacions que toquin. Tenim més marge, per exemple, amb terrasses que no pas amb brossa, perquè la terrassa, al final, és un ingrés de l'Ajuntament, però que no repercuteix directament a una partida de despesa. En canvi, la brossa sí que ens repercuteix. El Consell, aquest mes, ens cobrarà exactament el mateix import de la brossa que l'any passat. És aquí on hem de treballar. Això és una part. A nivell del rebut de l'aigua, anar-ho del cost de l'aigua ens suposa el mateix i ens al contrari. Per moltes parts, per moltes famílies, encara pagar més perquè gasta més aigua actualment. Sí que hi ha una part de la factura que el pròxim trimestre baixarà automàticament perquè els cànons de l'aigua s'han reduït. Per tant, aquí sí que tindrem un marge que la factura serà menor i, evidentment, tots aquells establiments que tinguin tancat la seva factura també es va reduïda per un menor consum. No ens hem plantejat de moment temes d'aigua perquè el cost de l'aigua per nosaltres és exactament el mateix que era fa un mes. El servei d'aigua és un servei essencial que no podem tocar ni moure ni res. Per tant, en aquest àmbit de moment no hem treballat amb el sentit de poder fer ajudes amb això. L'aigua, l'important és que funcioni, per tant, no podem tocar res d'estructura. I estem treballant en aquest àmbit a veure què passa. Tot això, el ciutadà sí que veurà la factura que se li cobrarà el 10 de juliol, per entendre'ns, sí que la factura serà menor degut a menors cànons de l'aigua.
Sí, jo voldria afegir una pregunta.
Endavant.
Si de cas, faré tota la bateria de cop i si amb una intervenció ho resolem. Sobre la partida de l'associació medieval, has explicat el fet d'aquest import que no hi ha la previsió del mercat ni de les tavernes. La pregunta és una qüestió més aviat tècnica. No s'hauria de donar de baixa, per tant, com a ingrés, sabent que no s'ingressarà, això per una banda. Després, una altra qüestió que també s'inclou dintre d'aquesta modificació de crèdit, hi ha un apartat, el crèdit extraordinari, a la partida de 8.000 euros, anomenada a altres treballs realitzats per empreses de l'acampada jove. Suposo que és una mica el que comentava l'Oriol abans, que s'està treballant per a intentar mantenir la programació, però volíem saber quins són aquests treballs previs i què passaria si finalment no es pogués celebrar. Si aquests treballs són coses que ja s'aprofitarien per posteriors edicions o són treballs específicament pensats per a fer l'edició d'enguany. Segueixo. En aquest mateix apartat hi ha les tres partides que són la qüestió central, són aquestes que s'han comentat, les 10.000 euros de despeses d'alarma del Covid-19, els 40.000 de despeses corrents de dinamització territorial i 10.000 d'ajut a foment de dinamització territorial. Volíem preguntar, abans de la intervenció, si es podia detallar aquestes actuacions. Entenem que per l'explicació que s'ha fet no es pot detallar gaire i entenem que ara mateix tenim unes partides, però n'hi ha una actuació concreta programada i a partir d'aquí ens ve el dubte de quin criteri s'ha seguit, per tant, per determinar aquests imports, perquè estem parlant de 60.000 i no d'un altre import. Sabem, com s'ha dit al llarg dels punts, que moltes activitats que no es podran fer. També tenim en compte que el PAM de la Diputació es modificarà per tal que els ajuntaments puguin orientar els seus recursos a atendre accions per fer front a aquesta situació. I creiem que, tot i que votarem a favor d'aquesta modificació del pressupost perquè veiem que és necessària, creiem que per fer front a aquesta situació s'haurien de, potser, parlar de més diners. Haurien de destinar més aviat uns quants diners més de que no pas 60.000 euros, perquè és una partida que sí que pot semblar alta, però creiem que la situació d'alarma que estem vivint potser requerirà de més recursos. Potser ha sigut una mica complex abocar-ho tot de cop, però he pensat que valia la pena fer tota la intervenció perquè així podem anar responent en bloc també dintre d'aquest punt de la modificació de crèdit. Gràcies.
Bé, vaig també per part, si voleu. A nivell de Sant Jordi, aquesta modificació s'haurà de fer, és a dir, el menys ingrés, tenim el Departament d'Intervenció treballant fent una previsió d'ingressos. Aquí hem de ser molt conscients que com a Ajuntament, els hem preparat un pressupost, aquests 9 milions i mig, que això, aquesta és una previsió que fas el mes de desembre, gener. Per tant, és important tenir aquesta previsió, perquè s'ha de tenir un pressupost, però també ser molt realista quan l'executes. A partir del mes de març, quan això passa, aquí hem de ser molt conscients tots que el pressupost de la Junta de Montblanc es modificarà i canviarà molt, i canviarà a la baixa. Per què? Perquè estem parlant de que si hi ha una parada de l'economia, que alguns parlen del 9%, del 8% del PIB, això és molt fàcil que repercuteixi a l'Ajuntament de Montblanc. Per tant, no podem ser agafar i llançar la casa per la finestra, perquè sí que s'ha de mirar molt bé que l'Ajuntament al final té que trencar un pressupost quadrat. Això s'ha de treballar i s'ha de ser molt conscient que un dels afectats també del Covid-19 serà l'Ajuntament de Montblanc amb el sentit que es veurà reduït els seus ingressos. Per exemple, el dia d'avui, aquest mes d'abril, ara sí que cobrarem la part ordinària d'ingressos que venen de l'Estat, però de taxes no hem recollit ni un euro. Estem pagant igualment a les nòmines dels treballadors, però de taxes no estem ingressant res perquè tenim els serveis tancats. No podem ser, hem de ser conservadors en aquest sentit perquè s'ha de vigilar que l'Ajuntament tingui un cert equilibri pressupostari. Això per una banda. En Lluís de Sant Jordi, el que dèiem, tinc la intervenció treballant en aconseguir fer una mena com de preliquidació o previsió d'ingressos que hi haurà, de quins ingressos són molt dubtosos de cobrament, quins no es cobraran segur i quins segurament no es cobraran. Això ens donarà una radiografia més correcta del que està actualment l'Ajuntament de Montblanc a nivell de previsió de despesa per l'any 2020 i poder treballar millor. A coses tipus Sant Jordi, ja sabem que no ho cobrarem, això amb una modificació de pressupost, algun dia s'haurà de tocar, o simplement, com que és una partida de despesa o ingrés vinculat, es poden deixar sense gastar i sense ingressar, i al final de l'any se liquida i zero, i queda amb taula rasa. A nivell de l'acampada, aquests treballs, aquests 8.000 euros que s'apliquen, són per treballs que es fan a la zona d'acampada, a la zona del festival d'allà baix, són treballs de moviments de terres, de planaments, de treu d'herbes, de reconstruccions de la valla. També heu de comptar que l'espai de l'acampada, la part més al final, va quedar afectada per la riuada i s'havia de fer petites reconstruccions. Per tant, estava previst ja el pressupost en una petita partida de 8.000 euros per tornar a adequar aquella zona. Si no es fa l'acampada, si al final es fa o no es fa, això amb el temps, eren treballs que només se feien les setmanes abans de l'acampada. No s'han fet, per tant, són treballs que s'acostumaven a fer poques setmanes abans de la campanya per deixar-ho preparat amb el que hi ha. Jo no vaig a l'última part que deies. D'on determinem aquests imports? Tenim tres coses que sabem segur que no farem. Una que és la Bricània, Sant Jordi i Sant Maties. A Sant Maties hi havia molt poca partida, ja la bossa de festes estava molt ajustada, per tant, no els hem tocat, els podem compensar amb altres bosses, però sí que Bricània ens permet agafar aquesta part de fons propis per dedicar-los a això. Sant Jordi també, parlant amb ells i amb tot el carinyo a l'Associació Medieval i agrair-los que hagin pogut treballar molt ràpid per dir-nos on estan econòmicament i anar-los a poder també agafar aquests diners ja, ens permet treure aquests 20.000 euros i el fons de contingència, que hi havia 40.000 euros, ne reservem 20.000 per un futur, però ja n'agafem 20.000 i els mobilitzem aquestes partides. Això que ens, aquí entrem aquesta bossa de 60.000. Una de les coses importants del pressupost és crear la bossa. En fi, que jo tinc creada una bossa, jo puc moure diners d'una partida a una altra sense haver de fer tanta burocràcia ni tan complicat, però si no tinc cap partida creada no puc fer-ho. Per tant, a veure, això ens serveix per obrir aquesta porta a treballar a la reconstrucció econòmica derivada del Covid-19. Per tant, hem obert aquesta porta, l'obrim aquests 60.000 euros, i l'important aquí ara no és tant l'import que hi poso, al final si són 50, són 50, són 60, són 60, sinó és trobar les accions que em serveixi d'utilitat per reactivar l'economia en el moment acabat. Si és la part complicada, els diners després ja busquem d'aquí d'allà i ja farem i desfarem. La part complicada és trobar les accions més adequades. Això. I aquí és on us encoratjo també a ajudar-nos a trobar aquestes accions. Tenim molta gent treballant-hi per trobar coses resolutives i útils i és molt complicat i creiem que si entre tots, com més menys hi posem, més fàcil serà solucions aptes pel comerç local, per restauració, per aquella petita empresa. També podria parlar de gran empresa, com Ajuntament, per exemple, no crec que tinguem marge per...
No, jo volia dir sobre aquesta intervenció que... A veure... nosaltres amb la brossa i amb l'aigua farem el que tinguem que fer. Ja hem dit que si alguna persona té dificultats amb el pagament del rebut de l'aigua, que només cal que ho digui, que farem moratòries i que s'aplaçarà. Però bé, l'aigua, si un establiment està tancat, no gasta aigua, vull dir... No. La brossa no és una quota que és fixa. L'aigua és una quota que depèn del que un gasti. Però bé, que no, som conscients de les dificultats que hi puguin haver i fem a tothom, no tan sols amb la brossa i amb l'aigua, sinó amb les terrasses i amb tot el que sorgeixi en aquest any. Dic que també és un any que econòmicament doncs, ja vam destinar molts diners als aiguats, eh? I que bueno, doncs, després dels aiguats ens ha vingut el Covid-19, vull dir que és d'una certa dificultat. L'import d'aquesta modificació de crèdit de 60.000 euros, doncs no sé, vull dir, també podríem haver posat més, podríem haver posat menys. El que, de moment posem una partida i a partir d'aquí també nosaltres encara no sabem l'abast que tindrà el Covid-19 i quan durarà el confinament, si en tenim que posar més, no posarem més. Però, vull dir, comparat amb altres ajuntaments del nostre entorn que també han fet modificacions de crèdit i han destinat una quantitat en el Covid-19, doncs voldria dir que posem, si fem la comparació amb Valls, que ha posat 150.000 euros, doncs si ho comparem amb habitants i amb pressupost, doncs nosaltres encara passem una mica al davant amb número de dies per pressupost o per número d'habitants. Vull dir que crec que estem amb la norma i amb el nivell que altres ajuntaments als nostres voltants doncs, han posat sobre aquest tema del Covid-19. Han posat el que han posat. Si necessitem posar més, ne posarem més. Però jo també vull fer una reflexió. A veure, l'Ajuntament de Montblanc, els ajuntaments en general, doncs tenim les nostres economies i tenim les nostres responsabilitats. Vull dir, no, el Covid-19 i la crisi econòmica que vindrà no resoldrà a base de que els ajuntaments ajudem i ajudem i ajudem. Aquí hi ha responsabilitats compartides i nosaltres tenim que fer les que ens pertoquen als ajuntaments, però jo vull dir i expressar-ho clarament, vull dir, el que no pot ser és que el que passa a nivell de Generalitat, si la Conselleria de Sanitat calcula que el que té que posar són 1.800 euros i resulta que en posem 1.750 a la Generalitat de Catalunya i 50 a l'Estat espanyol, i a més l'Estat espanyol encara fa un decret de centralització i que diu que el que mana aquí és ell, doncs, home, jo sempre he sentit que el que mana paga, no? I jo crec que el que tenim que fer aquí és un front dels ajuntaments que ja s'està dibuixant junt amb la Generalitat, perquè aquí, vull dir, qui recapta aquelles qüestions que seran imprescindibles per sortir de la crisi, com són aplaçar les quotes dels autònoms, aplaçar les quotes de la Seguretat Social, aplaçar els pagaments de l'IR, qui és el que cobra aquests impostos? És l'Estat, no? Aquí el que té que fer és l'Estat, el que té que... Qui és, en qui li donarà la Unió Europea la corresponent, que diuen que seran 150.000 euros dels 500.000 milions d'euros que diu que repartiran entre els estats per superar la crisi. És l'Estat espanyol, no? Doncs és l'Estat espanyol qui s'ha d'endeutar per sortir de la crisi. No tenim que ser pas els que ens hem d'endeutar, ni els ciutadans, ni els autònoms, ni les pimes, ni les empreses, ni les autonomies, ni els ajuntaments. És l'Estat espanyol qui té la responsabilitat. A veure, nosaltres com a ajuntament acudirem allà on tinguem que acudir, però sobretot no ens confonguem, eh? Aquí el que té que donar la cara és el govern d'Espanya, que és el que rebrà els diners de la Unió Europea i és el que recapta els impostos. Jo soc conscient, si nosaltres fóssim com els bascos, que recapten tots els impostos, potser sí que tindríem que ser nosaltres, com a comunitat autònoma, qui tinguéssim que fer aquestes bestretes o aquests aplaçaments. Però, nois, no som ni com els bascos ni com l'Estat espanyol, eh? Vull dir, el que no podem fer és que d'aquesta crisi resultin més endeutats les persones, les petites empreses, els autònoms, les autonomies i els ajuntaments, eh? Vull dir, que després aquí en altres ens apliquen l'Arsal i la llei de la despesa perquè tinguem dèficit zero i que tinguem superàvit, però després a l'Estat espanyol passa tot i fot unes despeses incontrolables i tenen uns dèficits de no sé quan, però ho quadren a Europa a través de les autonomies i dels ajuntaments. Vull dir, jo sí que us demano aquí que a veure, nosaltres com a regidors de l'Ajuntament d'un ajuntament, el que tenim que defendre en primer lloc és els interessos dels ciutadans i de la institució de l'Ajuntament en el qual participem. Hi ha alguna paraula sobre aquest punt, sisplau, i sobre els comentaris que jo mateix he fet?
Sí, en relació al punt...
Ja entenc que no hi ha cap paraula.
Sí, sí, alcalde, disculpa. Sí, deia que en relació a la modificació de crèdit ja hem comentat el tema bastament i em volia afegir una mica a l'expressió aquesta, no? De que qui ha d'actuar no ho està fent, ja no deixa de funcions, els experts estan apuntant unes mesures, des del govern de l'Espanyol no s'escolta el president Torra, el govern de la Generalitat, els experts, i crec que ens passarà una mica com ens ha passat amb el tema de les riuades, que encara estem esperant un decret pel tema de la riuada i aquí estem esperant. I llàstima, però veient com treballen, crec que poca cosa podem esperar i serà els ajuntaments a qui tocarà fer front, al govern de la Generalitat, a les diputacions, i la ciutadania, lamentablement, i les empreses. Per això nosaltres també fèiem referència abans al tema de que la Diputació orientarà el PAM perquè els ajuntaments puguin afrontar més bé aquesta situació i també, precisament, en aquest sentit, nosaltres mostravem la nostra posició favorable a aquest punt de l'ordre del dia d'aquesta modificació de crèdit per ajudar, doncs, com a mínim, a tirar endavant tot això. Gràcies.
Gràcies, Marc. Hi ha cap més paraula?
Sí, Pep, no, jo també volia comentar una cosa. Jo sóc el primer que dic que estem esperant el dichoso decreto, que ja tindria que fer meses que està, i bueno, jo crec que s'estan tomant mesures de part de l'Estat per cobrir les necessitats en esta crisi que estem vivint. Tampoc hay que criticar, hay que dar espacio, hay que dar vida, hay que dar aire para que las cosas lleguen, ¿vale? Porque si miramos eso, si miramos eso, la Generalitat, ¿qué dinero nos ha aportado? ¿Tenemos algún dinero ya? ¿Me entiendes? Entonces, vamos a dejar un espacio, un tiempo, y si no, pues iremos todos juntos a cagar, a meternos con quien nos tengamos que meter.
No, Juanme, yo te tengo que decir que por parte de la Generalitat, la Conselleria de la Presidencia va a firmar un decret en que sobre els danys de la riuada portava el 50% i aquest decret, la Meritxell Boldó, aquest decret fa uns i pico que està aprovat, vull dir, aquí a Déu que aguanti el seu ciri, vull dir, i les coses com són, vull dir, amb lo de les riuades agraeixo molt que tu estiguis en aquesta postura, però la realitat és una altra, m'entens? Vull dir, i amb lo de la, amb el Covid-19, doncs jo també dic, no?, de que si un vol recentralitzar i manar i tindre la potestat sobre els hospitals i el sistema sanitari català, després que ho pagui el que vol manar. El que és més fàcil és dir, jo mano i pagues tu. Però bé, jo crec que tampoc ara tenim que tenir massa polèmica. Tenim que mirar d'aprovar una modificació de pressupost que ens doni la possibilitat, doncs, de pagar totes les factures que ens vinguin de mascaretes, de bates, per l'Ajuntament o per les residències o per els particulars que tinguem que donar. Vull dir, jo crec que l'exemple que tenim que donar és aprovar això i tirar endavant. No veig, hi ha alguna intervenció més o podem passar a la votació? Passem, doncs, a la votació. Hi ha alguna imatge que no em surt, però a veure, si no hi ha, ara mirem a fer-ho per les mans alçades i si no ja preguntaré, vots a favor, ara ja us veig a tots. Vots a favor, doncs aprovat per unanimitat dels 13 regidors de l'Ajuntament de Montblanc. Gràcies. Passarem, doncs, ara a l'últim punt de l'ordre del dia, perquè no hi ha cap moció, i passaríem, doncs, a precs i preguntes. Tenim algun prec o alguna pregunta a formular? Començaríem, com sempre, per el Juanma, per el grup dels socialistes de Catalunya. Juanma, tens alguna pregunta? Tens algun prec?
Sí, tinc una pregunta. Tinc una pregunta, a veure, la situació que tenim, n'hi ha associacions o agrupacions, i conec alguna que està en una situació econòmicament crítica. Crítica de que només pot pagar un vot que li arribi aquest mes que ve, no? S'està fent algo, s'ha pensat algo. Sé que n'hi ha un projecte de subvencions, però no sé en què punt està, si està paralitzat o s'ha d'arribar al seu moment. A veure si Judit m'ho pot contestar.
Judit, si pot Contestar és que jo no sé, m'agradaria que aclarissiu quina és aquesta associació que està en una situació crítica.
Sí, Pep. Juan, me'n sents bé?
Sí, sí.
Ah, val, disculpa. Bé, el tema de les subvencions, vam aprovar per ple les bases de subvencions culturals, el que passa que el que no hem pogut aprovar encara o posar en marxa està la convocatòria per demanar les subvencions. Tot i així, aquelles entitats que ja tenien la subvenció nominativa aprovada poden demanar una bestreta. De fet, alguna entitat ja ho ha fet i hem procedit al seu pagament. Jo també, si em concretessis l'entitat, Juanma, potser et podria respondre amb més claredat, però és estar obert a totes les entitats que tenen una subvenció normativa la possibilitat de demanar una bestreta. I tan bon punt el decret d'alarma ja no estigui en vigor, procedirem a la convocatòria de les bases de les subvencions culturals, educatives i esportives.
Vale, perfecte. Bé, crec que no és el moment de dir l'associació ni l'agrupament que és. Ja t'ho comentaré i ja parlarem d'això. És que m'acaben de demanar que està en una situació una mica delicada. Vale?
D'acord, cap problema.
D'acord. Cap més pregunta? O prec, Juanma?
Sí, te faré una tu personalment. Estàs content ja amb el POM?
Jo sí, eh?
Bé, jo tinc que dir i reconec doncs, la professionalitat de la gent dels puntoners de Saragossa que van venir aquí. Crec que van fer el que tenien que fer, igual com l'Ajuntament de Montblanc va fer el que tenia que fer i també dic una qüestió. Nosaltres paguem els impostos corresponents de què es nutreix l'exèrcit, no? Doncs també poden vindre aquí. Eh? També dic que, clar, aquí no hem acabat el tema, no? Jo li vaig dir al Joan Sabater que torno a dir, i no em fa res d'afirmar-ho públicament, que li tinc que agrair el seu interès i la seva preocupació, no tan sols en aquest afer del pont, sinó en tots els afers de la riuada, però també tinc que dir que no han reeixit, perquè la setmana que ve farà 6 mesos, i tal com vam quedar l'altre dia amb el subdelegat del govern, que li vaig dir, dic, miri, subdelegat, li tinc que agrair que estigui fet el pont, però tenim 3 ponts per refer, tenim diversos carrers que s'han d'arreglar, tenim molta afectació de la riuada i el que li torno a demanar és que ens tractin com els murcians, com la bona gent de Múrcia, que al cap d'un mes i una setmana tenien el decret de riuades. I nosaltres, per el que em va dir, ara serà difícil perquè com que hi ha tot el del Covid, potser encara en retrasarem una mica més. No ho sé, què vols que et digui? Vols que et digui que estic content que al cap de 6 mesos de la riuada no s'hagi publicat un decret del Consell de Ministres? Vols que et digui que estic content que el senyor ministre de Sanitat, el Salvador Illa, ens hagi enviat una carta al Consell Comarcal i a tots els ajuntaments d'aquí la Conca dient que no patim, que en els pròxims dies sortirà publicat aquest decret del Consell de Ministres, com si no tingués prou feina amb el Covid-19, no sé per què. Perquè si fos una cosa del Ministeri de Sanitat ja entendria aquesta carta, però això aquí és una proposta que té que fer el Ministeri de l'Interior i un ministre que es diu Grande Marlaska. Vull dir, doncs mira, doncs t'he de dir que respecte a la riuada i el tracte que ens han donat el govern de l'estat espanyol i respecte al Covid-19 tal com ens està tractant el govern espanyol, doncs a dir que jo comprenc la teva adhesió i el que tu estiguis content, jo tinc que dir que no. Jo no, i crec que molts cops ens estan tractant com una colònia, de veritat.
Pep, la pregunta era si estaves content amb el pont. Punto. Que como dicen los murcianos, ya que quieres ser murciano, pijo, que te enrollas mucho. A ver, tienes toda la razón del mundo. Tienes toda la razón del mundo, sabes que te lo he dicho, sabes que estoy contigo. No entiendo por qué no se ha firmado. Supongo no será porque Joan Sabaté no haya trabajado, no haya insistido, pero bueno, a lo mejor hay cosas que se escapan de nuestras manos, de las manos de ellos. El hecho de que Salvador Illa te haya contestado, a mí no me preocupa. Quiero decir que se está preocupando por el tema, porque no tiene nada que ver sanidad con esto, tienes toda la razón. Pero sin embargo, se ha metido, te ha dicho algo, quiere decir algo, piensa un poco, ¿vale? Venga, y estamos contentos que tenemos el problema de la Cruz y solucionado. Eso es lo importante.
D'acord, però vols que et digui què penso jo? Vols que et digui què penso jo?
No, no, ja m'ho diràs, no m'ho diguis.
Doncs ja t'ho diré, va, d'acord, va.
Ja parlarem.
D'acord, val. Quina pregunta? Hi ha més preguntes, hi ha més propostes?
Sí, bueno, nosaltres volíem preguntar, ara que estem amb el tema de la riuada, si ens podeu informar sobre la recaudació que hi va haver amb el concert que es va fer de l'Orquestra Corelli per la família damnificada de Vilaverd.
Sí, la recaudació que hi va haver de l'Orquestra Corelli, em sembla, són 1.737 euros. I aquesta recaudació íntegrament es va donar en la mateixa nit del concert al l'alcalde de Vilaverd perquè ho transmetés a la família afectada que havia perdut un germà i la mare de Vilaverd. I al cap de molts pocs dies me va trucar el que havia rebut els diners, en Manel, me sembla que es diu, i em va expressar que en nom d'ell i de les set xiquetes que transmitíssim l'agraïment que a tot l'Ajuntament de Montblanc i a tots els ajuntaments de la Conca que hi havien participat. Algú que et pugui precisar més sobre aquesta qüestió que has preguntat?
No, gràcies.
Val. Hi ha alguna pregunta més?
Jo volia fer una pregunta en referència a les mascaretes que s'estan comprant des de l'Ajuntament, sapigar una mica el tipus que eren i tal. Bé, també aprofitar per fer un reconeixement a totes les voluntàries i els voluntaris que estan cosint mascaretes i epis de seguretat, no? Pels centres d'aquí de la Conca, de Barberà, residències, el CAP i tot això. Seguir-los encoratjant perquè en puguin cosir moltes més i quan s'aixequi el confinament que puguem sortir tots amb seguretat.
D'acord. Respecte a la pregunta que has fet, de quines eren les característiques de les mascaretes que ha comprat l'Ajuntament de Montblanc?
Sí.
És aquesta la pregunta que vols? Vols respondre tu, Santi, sobre aquesta qüestió?
Sí, sí, Pep, gràcies. Vam comprar mascaretes quirúrgiques perquè és l'única cosa que es troba ara. Ara ens en diuen que d'aquí un parell de setmanes pot ser que es comencin a trobar algun altre tipus de mascareta. I vam comprar 3.000 mascaretes i les vam repartir per la policia local, una part a Protecció Civil i l'altra part a la brigada per poder treballar.
Val, d'acord, Santi, dono-te resposta.
Gràcies.
Jo també voldria dir sobre el mateix d'això, que hi ha hagut diverses aportacions d'empreses d'aquí a Montblanc. Una d'aquestes que va ser molt inesperada és de Lluís Caral, el propietari de Maletes Caral, que, com sabeu, té moltes relacions amb Xina perquè és allà on hi fan la producció de les maletes, i em va trucar així una mica excitat, no?, en aquell moment, perquè ell, aprofitant els seus contactes amb Xina, va fer una comanda de 2.000 mascaretes per poder-les donar a l'Ajuntament de Montblanc perquè en féssim l'ús que creguéssim necessari, ja fos policia local, ja fos Protecció Civil, ja fos residències, no? I llavors estava una mica indignat perquè ja li havien fet en el dia abans, doncs, que li havien requisat les aduanes del Regne d'Espanya, li havien requisat les mascaretes perquè ens va demanar que li féssim un paper que li van fer dient que ell era un empresari local de Montblanc que ens feia la comanda de mascaretes perquè les volia regalar íntegrament totes 2.000 a l'Ajuntament de Montblanc, que no hi havia cap ànim de negoci, ni de lucre, ni de res. Però bé, li van requisar i només va poder aconseguir que li portessin 400 mascaretes que va entregar ell a la policia, bueno, a la gent de la seva empresa, a la policia local. Vull dir que també vull dir que altres empreses de Montblanc o de la Conca han estat col·laborant amb EPIS per la residència. També, doncs, Autocomarques ens va fer present 500 parells de guants per la residència Sant Jordi en un moment en què anaven escassos, i que, doncs, també altres empreses com la Vidriera o com... no em vull dir més, però diria que és la globalitat de les empreses que estan en contacte directament amb el CAP o amb les residències per si els hi poden subministrar bates, si els hi poden subministrar guants o si els hi poden subministrar mascaretes. I posem la Vidriera, avui mateix m'ha trucat dient que havien posat com a prioritat les residències, que si ho trobaven bé, i els hem dit que sí, que faltaria, que si no entreguessin a l'Ajuntament de Montblanc també els haguéssim dit que la prioritat que teníem i que serien ser per les residències, no? Vull dir, en aquest cas, jo crec que aquesta xarxa empresarial de Montblanc també ha tingut una sensibilitat com té cada un dels ciutadans de la nostra vila.
Sí, jo voldria...
Bé, he perdut moltes imatges, però... Sí, digueu, digues, digues.
Que més que un prec una pregunta, s'ha comentat al llarg del ple que podríem fer una intervenció referent a la situació que estem vivint. No sé si ara voleu destinar aquests últims minuts del ple a fer aquestes intervencions, perquè m'agradaria poder expressar unes paraules que hem preparat amb el grup.
Val, val, tira, tira, endavant.
Bé, simplement dir que subscrivim les paraules de reconeixement que s'han fet al llarg del ple per part dels diferents grups, diferents regidors i regidores, i des del nostre grup també volem manifestar la nostra solidaritat amb totes les persones que estan afectades per aquesta malaltia, les seves famílies i entorn. Lamentem molt les pèrdues de vides i volem donar el nostre condol. També volem manifestar el nostre suport a les empreses, comerços professionals i a totes les persones que estan patint els efectes econòmics i socials derivats d'aquesta crisi sanitària. També volem donar les gràcies i reconèixer la tasca del personal sanitari, d'emergències, de les residències de gent gran, de protecció civil, de la policia local, del personal de l'Ajuntament i de les persones voluntàries que s'han ofert a col·laborar, a totes les persones que fan mascaretes. En definitiva, el nostre agraïment i reconeixement és per a totes aquestes persones que durant aquestes llargues setmanes ens estan cuidant i estan treballant perquè tots nosaltres estiguem passant una mica més fàcil. També ens volem sumar l'agraïment que s'ha fet a les empreses que han fet donacions de material i tampoc voldríem deixar sense fer esment al col·lectiu docent que està fent front a un nou repte que és molt important, haver d'adaptar-se a la realitat que vivim i mirar de seguir amb la seva tasca educativa. També volem tenir unes paraules per a les famílies que tenen canalla petita, molts ànims, paciència, que sabem que a vegades és complicat de gestionar. I també volem traslladar un missatge de suport a aquestes entitats que no podran realitzar les activitats que organitzen amb tanta il·lusió. Volem també agrair a totes les persones que estan complint amb les recomanacions que es fan des de les diferents administracions. La gran majoria de la població ha entès que el millor que podem fer és quedar-nos a casa i pràcticament tothom ho està fent. Nosaltres, com a grup, els propers dies continuem treballant per aportar noves propostes, com hem anat fent. Seguirem intentant almenys contribuir a aprovar aquella informació oficial a aquelles persones que es pugui ser d'utilitat i novament ens posem a disposició a col·laborar en tot allò que calgui. Dit això, voldríem afegir-nos a les paraules del president Torra, que ha expressat recentment i llegeix textualment: exigeixo una rectificació immediata del govern espanyol per a aquesta falta de respecte a tota la comunitat científica i mèdica catalana. Hem presentat un cop i un altre informes d'experts. El govern espanyol no només ha menyspreat, sinó que mai ha ensenyat el cel. El govern central hauria de fer més cas als experts, deixar la coordinació de l'emergència sanitària als i les professionals de la ciència i de la salut, perquè és inaudit veure militars i policies parlant de coronavirus. En lloc es veu una imatge com aquesta. Per altra banda, aquests dies de confinament i d'intervencions polítiques també ens fan tenir un record per a les persones que es troben exiliades o preses per raons polítiques. El president Puigdemont, la presidenta Forcadell, els consellers i conselleres i els líders socials i polítics han vist afectada encara més la seva situació. Aquests dies els tenim molt presents i volem manifestar el nostre suport i denunciar de nou les maniobres de l'Estat que aprofita qualsevol ocasió per reprimir les nostres llibertats. Acabo reiterant el nostre suport, el suport del nostre grup, a les persones, als comerços, professionals, empreses afectades, agraint a totes les persones que estan a primera línia combatent la malaltia i traslladant un missatge d'esperança amb el desig que ben aviat puguem tornar a la normalitat. No baixem la guàrdia, cuidem-nos i tots els que puguem, quedem-nos a casa. També moltes gràcies a les persones que avui ens han acompanyat seguint el ple, ja sigui a través del streaming o a través de Ràdio Montblanc. Gràcies i bona nit.
Gràcies, Marc. Hi ha algú més que vulgui fer cap comentari o cap intervenció? Bé, no veig ningú que vulgui fer cap més intervenció. Tancaríem, doncs, aquest ple ordinari, que és un ple extraordinari també perquè és el primer ple que es fa a l'Ajuntament de Montblanc per teleconferència. També m'han dit una xifra de que hi havia 127 persones que ens estan mirant per YouTube, a part de la gent que ens mira per Ràdio Montblanc, el que ens escolta, perdó, per Ràdio Montblanc. Res més. amb el condol a la gent que ens ha deixat, amb el suport absolut a la gent que estan combatent la seva vida perquè han estat infectats per el coronavirus, amb la certesa de que resultarem ser una societat no tan sols solidària, sinó també una societat que sabrem recuperar-nos i reprendre l'activitat i que sabrem tirar endavant i fer front a les adversitats que tenim en aquest moment. Molt bona nit a tots i que estem aquí a l'Ajuntament dia rere dia treballant amb les limitacions que ens imposa el confinament, però assumint totes les nostres responsabilitats i que estem coordinant tots els serveis, que estem al capdavant doncs, dels serveis mínims que l'Ajuntament té que prestar i que tornarem a posar l'Ajuntament en funcionament a mitjà que ens ho permetin les circumstàncies i del que ens vagi anant dictant doncs, les conselleries i la presidència de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies a tots els que ens escolteu i amb la convicció de que superarem totes les adversitats. Bona nit i fins a la pròxima. Gràcies.
Bona nit a tots.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit a tothom.
Bona nit i ens sortirem.
Bona nit.
Bona nit.
Doncs fins aquí aquest ple de l'Ajuntament de Montblanc, que heu pogut seguir en directe a Ràdio Montblanc, també a través del canal de YouTube de l'Ajuntament, on, com dèiem, s'ha celebrat de manera telemàtica el primer ple de l'Ajuntament de Montblanc. Ha començat a les 8, són pràcticament 10:45 de la nit, després de pràcticament això, 2 hores i mitja, s'acaba aquest plenari, on un dels punts més destacats ha estat l'aprovació d'aquesta modificació de pressupost, que suposarà la creació de 3 noves partides d'un import total de 60.000 euros per ajudar a reactivar l'economia, sobretot del comerç, l'hostaleria, el sector serveis, un cop s'acabi aquesta crisi del coronavirus. Com dèiem, aquesta modificació de 60.000 euros, que inclou 3 partides, una, la més gran de 40.000 euros, destinada precisament al comerç i a l'hostaleria, i que servirà per promocionar noves accions que han d'ajudar doncs, a sortir de la crisi del coronavirus un cop s'aixequi aquest confinament i la gent ja pugui tornar a sortir al carrer a comprar i a gaudir també del turisme, en aquest cas del turisme més de proximitat. Res més, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos i ja ho sabeu, demà al matí tornem puntuals a les 10 del matí amb tota l'actualitat, on també, evidentment, farem un repàs de tot el que s'ha explicat al plenari d'aquest dimecres. Gràcies i bona nit.
Estàs escoltant Ràdio Montblanc.